El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El matí del cap de setmana, sóc la Mar Puerto i avui volem començar el programa fent-nos una pregunta. Com hem d'actuar davant d'una crisi epilèptica? Molts de nosaltres segurament no sabem com actuar quan algú del nostre voltant, o fins i tot a nosaltres mateixos, ens passa alguna cosa d'aquest estil. Doncs bé, és una situació on no aniria bastant bé tenir coneixements, perquè es pot ajudar a l'altra persona. Avui volem parlar precisament d'aquest tema amb una persona que ho sap molt bé, perquè no li ha quedat més remei. Ho pateix en primera persona i té crisis epilèptiques cada dia. I ara parlem de l'epilèpsia, un trastorn neurològic que pot alterar certs aspectes de la vida diària, però que en la majoria de casos no suposa un impediment per mantenir la rutina. Una persona amb epilèpsia pot portar més o menys un estil de vida normal, sempre però depenent de la crisi que tingui i de la freqüència amb la que ho pateixi, no? Actualment, al voltant de 50 milions de persones en el món conviuen amb aquesta malaltia, adaptant-se a ella de diferents maneres. Però, tot i això, amb el tractament adequat i seguint les recomanacions dels professionals de la salut, sembla ser que és possible controlar-la i també doncs, poder reduir el seu impacte en el dia a dia. És un trastorn causat per una alteració de l'activitat elèctrica del cervell que provoca símptomes repentins i transitoris en la percepció, el comportament i la mobilitat. I aquestes manifestacions, conegudes com crisis epilèptiques, poden doncs, comportar una àmplia varietat de símptomes. Per exemple, durant una crisi el pacient pot experimentar por, nàusees, formigueig o percepció fins i tot de llums, colors, de formes o dolors doncs, que no existeixen, no? Similars, potser una mica d'al·lucinacions, no? I també doncs, poden aparèixer automatismes, rigidesa, moviments potser bruscos musculars, convulsions, no? Problemes a l'hora fins i tot de parlar i en alguns casos doncs, la crisi arriba fins i tot a fer que la persona perdi el coneixement. Per això avui ens volem preguntar com podem actuar davant d'una crisi epilèptica i volem també doncs, conèixer els casos de primera mà. Volem parlar abans de res amb una associació que es diu Si jo puc, tu també, que doncs, el David Sanauja és el president de l'entitat. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem de les crisis epilèptiques molt conegudes, no?, ja avui en dia, però que potser profundament tampoc es té el coneixement necessari com per poder-les tractar si ho pateix una persona a prop teu, no? Abans de res, David, què és una crisi epilèptica i quins símptomes et fan alertar-te de que pot ser que l'estiguis patint?
A veure, per explicar-ho de manera entenedora, perquè doncs, estem en públic general, podríem dir que una crisi epilèptica seria el mateix que quan a casa endollem tots els electrodomèstics i salta la llum. No? Pues salten els ploms. Quan nosaltres tenim una energia descontrolada dintre del nostre cervell, pues també on hi ha el focus epilèptic és on hi ha el col·lapse i és com si saltessin els ploms. Entre neurona i neurona hi ha un traspàs d'informació que això es diu sinapsi i llavors es pot veure alterat i pot ser doncs, això en aquell moment quan reps massa estímuls exteriors, o de sobte vas omplint el got fins que sorgeix aquesta crisi. Vale? La més coneguda, que no vol dir que sigui la més usual, seria la tonicoclònica, que és caure a terra i convulsionar. però com has dit tu a la introducció, n'hi ha molts tipus. Pot ser les absències, que és quedar-te com desconnectat i mirant endavant i no et rebre, no poder parlar o no poder expressar-te. Pot ser amb i sense pèrdua de coneixement. Hi ha les mioclònies, que són petits espasmes a braços i cames. Hi ha molts tipus, el que has dit, percepcions estranyes, posar-se a riure, posar-se a córrer. Depèn d'on tinguis el focus epilèptic.
Mm-hmm. Clar, sembla que tots tenim la imatge al cap, no, de la crisi epilèptica, de les convulsions, no, en la que es perd el coneixement, la que, mm-hmm. de la que la persona doncs, comença a convulsionar, però hi ha molts tipus, com comentes, i totes són igual de normals, de freqüents, no? No hi ha un tipus específic, succeeixen amb la mateixa freqüència?
La tonicoclònica, que és la que tothom pensa, que és aquesta de les convulsions, és la menys freqüent. Vull dir, la més freqüent serien les absències, que és la que és menys evident davant d'algú que està tenint una crisi. Vale? Que és aquesta carta com desconnectat, mirant a l'infinit i no pots expressar el que en aquell moment estàs tenint si és que estàs amb sense pèrdua de coneixement, vale? Que aquesta seria la més usual. L'únic que a vegades me pregunten quina és, doncs això, millor o pitjor, si hi ha diversos graus, si una és forta. La descàrrega que té el cervell i el cansament que tens després, que seria la període postcrisi, vull dir, és tant en una com en una altra. La que causa terra i convulsiones, doncs clar, tens el plus de que t'has fet mal, potser, com quan caigués una persona sense tenir una crisi, doncs, no?
Clar.
Vull dir, però la més freqüent serien les absències. Vull dir, és la més corrent. L'únic que Hollywood, que dic jo, ha fet molt de mal, perquè aquesta no l'ha expressat quasi gens, perquè queda més visual les altres.
Clar,
no?
Clar.
És la que s'ha vist més en totes les pel·lícules i tot això. I hem de tenir en compte que un 75% de les pel·lícules de la literatura l'epilèpsia està estigmatitzada. Llavors, la tracten de manera incorrecta. És el dolent, és el psicòpata que cau per les escales i es trenca el nas i fa... I tot això doncs, no ens passa a la gent que tenim epilèpsia. I llavors, doncs, el que nosaltres fem com a associació és netejar aquest llenguatge i netejar aquesta imatge, no? Naturalitzar-ho.
Mm-hmm. Clar, David, què és el que sent una persona abans de tenir una crisi epilèptica?
A veure, a vegades tenim una cosa que es diu aura, que és els símptomes previs a tenir la crisi. I això també és molt personal, cadascú ho sent d'una manera. En el meu cas, jo noto que em pesa el cap. Hi ha gent que té formigueig a les mans, hi ha gent que té gust metàl·lic a la boca, hi ha gent que té mal d'estómac, hi ha gent que li ve mal de cap. Llavors diu, ui, tinc mal de cap, amb unes característiques especials, que no és el mal de cap normal i corrent, i llavors doncs, ja sé que em ve la crisi. Però hi ha vegades que et venen directes, vull dir, no tothom, no totes les crisis venen de la mateixa manera, ni tothom sap veure la seva aura, no?
Clar, ni previndre-la, no?, en el moment.
No, això estaria molt bé que diguessis, doncs mira, avui a les 11 me toca tenir una crisi.
No, però em refereixo que no sempre pots estar preparat, no, per aquests símptomes que dius i saber que després et passarà, et pot venir també de sorpresa, no?
De sorpresa, sí.
En el teu cas, David, en quin moment et vas adonar de que començaves a tenir crisis epilèptiques i de que paties l'epilèpsia? Com va ser l'inici de la malaltia?
Jo vaig debutar als 5, 6 anyets, era molt petitet. Llavors, en aquell moment, jo donava tom sobre mi mateix. És un altre tipus de lo que veu la gent quan tenim una crisi, no? Ningú s'imagina. Doncs jo aixecava el dit i donava tom sobre mi mateix. Això és, en aquella època deia un petit mal, que el que diríem una crisi parcial. Vale? Vull dir, però és això, jo vaig començar molt petitet, l'únic que als 43 anys em vaig tornar farmacoresistent. O sigui, pensem que, com has dit a la introducció, un 80% de la gent que té epilèpsia, si amb la medicació pot fer vida normal i pot estar lliure de crisis. Hi ha un 20% que són els farmacoresistents o epilepsia refractària. Aquí és on estem nosaltres investigant també què podem fer amb els nostres... Nosaltres estem finançant 5 estudis sobre l'epilèpsia i llavors doncs, un d'aquests està sobre la farmacoresistència, com es pot mirar i estem provant o fàrmacs nous o mirant d'uns altres tipus d'operacions que es puguin realitzar poc invasives perquè doncs, la gent pugui tenir-les i no tindre els efectes secundaris que tenien les operacions fins ara, no? Uh-huh. Llavors, és això el que estem mirant. Jo, fins als 43 anys, vaig treure la carnet de conduir, treballava, feia vida com qualsevol altra persona. L'únic que als 43 anys, doncs, el tornar al farmacoresistent, doncs ja pot fer moltes coses, perquè sempre dic que per això l'associació es diu sí, jo puc, tu també, perquè podem fer moltes coses, però a vegades necessitem persones de suport. I això hem d'acceptar-ho com a persona amb una malaltia crònica, però hem d'acceptar aquestes persones de suport. En guany fins i tot hem anat a esquiar. Llavors, en principi, una persona amb epilèpsia i que la tingui doncs, farmacoresistent no podria, com no podem conduir, hem d'estar un any lliure de crisi. Mm-hmm. Però, bueno, amb persones de suport i amb un altre tipus de... No eren dos esquís damunt de les cames, sinó amb un seient que es diu un tàndem, van poder anar a esquiar. Vull dir que jo practico aigües obertes, vull dir, nedo al mar, però jo necessito un caiac al meu costat,
clar.
Necessito a dues persones de suport, o sigui, quan jo vaig a nedar, que és quasi un equip ja.
No? Vull dir, mai estàs sol.
Mai estic sol. Llavors, doncs, és això, has de fer això. Vull dir que sempre parlar amb el teu neuròleg, que això està claríssim, que qui manen són els metges, i que et diuen si pots realitzar aquesta cosa o no la pots realitzar, no? Però en principi, així parlant en generalitat, podem fer el 99,9999% de les coses, però moltes amb persones de suport. Mm-hmm. i que ens ajudin i ja està. Vull dir que el que no hem de fer és, quan tenim una malaltia crònica, és quedar-te a casa tancadet i dir, ai, no surto, ai, no faig, ai, el no el tinguem prohibit, com si diguéssim, no? Mm-hmm. Vull dir, intentem fer-ho i intentem mirar com podem realitzar-ho. I nosaltres, per exemple, fem molts cursos de formació a escoles, a centres esportius, a empreses, i tot això, doncs perquè quan una persona diu que té epilèpsia, coneguin el que és, si li han de donar feina i aquella persona està qualificada per aquella feina, doncs li puguin donar una feina ordinària per gent amb discapacitat, que és una de les nostres línies de treball, i o puguem fer esport o puguem fer el que faci falta. Vull dir, és naturalitzar aquesta malaltia i que a l'escola doncs, també sàpiguen els professors com actuar, què han de fer, i que aquell nen doncs, pugui anar a una escola ordinària.
I tant. Ara comentaves, abans de fer aquesta denúncia pública, no?, que també és molt necessària, ara parlarem d'això, però... Deies que després dels 40 anys t'has tornat farmacoresistent. Això pot ser, pregunto, per haver-te tractat ja durant molts anys? Pot ser que t'hagis fet immune, per exemple, o no?
No, hi ha nens farmacoresistents
també, no?
amb 5 anyets.
D'acord.
Considerem una persona farmacoresistent quan ha provat més de 3 medicaments anticrisi amb dosis terapèutica. Vale? O sigui, se suposa, segons diuen els estudis, que el primer medicament que et donen amb dosis terapèutica és el que té que funcionar millor, perquè el teu cos està receptiu. Vale? Ara també estem buscant medicaments ja molt concrets per segons quin tipus de crisis. Abans usàvem medicaments més generalistes. Llavors, el segon ja tindrà menys efecte, el tercer té menys, i quan comença el quart, 5, 6, 7, 8 o el desè, cada vegada el teu cos és més difícil de trobar-li això. Per això es considera que el tercer medicament amb dosis terapèutica que no t'ha funcionat pel teu tipus de crisi ja es considera una persona farmacoresistent.
I a partir d'aquell moment ja no pots tenir cap tractament, imagino, no?
No, seguim amb prenent un tractament. L'únic que no fa tot l'efecte que hauria de fer.
Ah, d'acord.
No estem lliures de crisis, vull dir que... Llavors vol dir que hi ha gent que millor té una crisi setmanal, hi ha gent que tenim crisis diàries, hi ha gent que té...
És el teu cas?
Jo tinc crisis diàries, sí.
Mm-hmm. I... I com ho portes? Perquè, clar, cada dia tenir crisis, suposo que el que parlaves abans de fer vida normal, doncs no la deus poder fer del tot, no?
Bueno, és depèn de com t'aprens les coses. Llavors, si tu... amb aquesta vida tens dues solucions, no? Tirar endavant o quedar-te tancat a casa i plorar. Sí. I llavors, doncs, aquesta segona opció no la vaig triar, i vaig triar la primera, tirar endavant,
i
llavors portar-ho el millor possible. A veure, que no tots són unicornios i tot de color de rosa. No, perquè mentiria. Mentiria, llavors això no vull dir. Però que intento portar la vida el més normal possible. Hi ha dies que estic més cansat, hi ha dies que no puc estar tan actiu, doncs estic menys. Mm-hmm. I no passa res, com qualsevol altra persona.
Quan...
Jo tinc un hàndicap, que tinc el que tinc, i ja està, però sense posar-hi cap més pressió.
Quan acostumes a tenir les crisis? Et passa, per exemple, a una hora del dia o en algun moment en concret, o no?
A veure, normalment, perquè això, hi ha un canvi hormonal al nostre cos, és quan ens despertem o quan anem a dormir. Vale? Això és quan normalment tenim més crisis, però no tenim una hora del dia establerta. Mm-hmm. Tant de bo és això, és dir, pues, mira, a la una cada dia tinc la meva crisi, llavors avises a la persona que tens al costat i dius, mira, que ara vaig a desconnectar, no? Això seria genial, però per desgràcia...
Però acostuma a passar
no passa.
quan, per exemple, et despertes o quan te'n vas a dormir.
Freqüent. Tampoc vol dir que sigui exacte, però és més freqüent. Quan una persona se'n va a dormir o se'n va o es desperta, i ens ho provoca una hormona, com que tenim un desajust hormonal, tenim més crisis. Igual que les dones, no totes, també. Estic generalitzant i no tothom funciona igual. Quan teniu la menstruació, teniu un canvi hormonal, llavors també és més fàcil que aquells dies tingueu més crisis. Llavors això es diu epilèpsia catamenial. Mm-hmm. Vull dir que llavors, doncs, bueno, si aquests dies coincideix amb la menstruació, s'ha de mirar, llavors parlant amb ginecòleg i parlant amb el neuròleg, doncs de mirar què podem fer, perquè hi ha una medicació que es podria donar com a suplement aquests dies, o mirar de fer altres coses per intentar portar aquesta vida normal.
Clar. I el que parlàvem abans, David, com s'ha d'actuar si tens una persona al costat que està patint una crisi epilèptica?
Vale, mira, aquí hi ha molts mites, no? Llavors jo explicaré el que s'ha de fer. No has de fer res. És així de fàcil, només que aquella persona no prengui mal. Si veiem que aquella persona pot prendre mal, no està estable, veus que podria caure, és posar-la en posició lateral de seguretat, que és tan fàcil com estirar-la al terra, la cama de baix estirada, la cama de dalt encongida com si fos un flamenc, i que el genoll li toqui el terra. Uh-huh. Si posem en aquesta posició, evitarem que caigui i prengui mal. És una posició estable. Això serveix per no només per l'epilèpsia, sinó per altres tipus de malalties. No? És una posició, per això li diuen posició lateral de seguretat. Llavors, controlar el temps. Això és molt important. Quan veus que la persona comença a tenir la crisi, és mirar-te el rellotge i mirar quina hora era. Si veiem que passa més de 3-4 minuts, la ILAE, que és la Lliga Internacional de l'Epilèpsia, diu 5 minuts. Però no cal que passi tant, perquè 5 minuts és molt, és trucar a emergències, al 112. Els nens no saben dir 112, per això diem 112. I assenyalem la boca, el nas i els dos ulls. Llavors fem 112 perquè s'ho prenguin a les formacions escolars. Llavors és trucar a emergències. Ells ja t'indicaran el que has de fer, que has d'estar amb ell o amb ella, i mirar que no prengui mal. Res més. Tot allò que deien de posar un pal a la boca, d'obrir-li la boca, no. De tot això, són falsos mites, això és Hollywood, i no ens han de fer res. Ens poden provocar trencament de mandíbules, trencament de dents, dislocament de mandíbula, etc. També abans es deien, subjecteu-lo, que no convulsioni. No, que convulsioni. Si el subjecteu, també li podeu provocar més mal que no bé. Llavors és... estar vigilant, si li passa al mig del carrer i està doncs, a la carretera o tot això, procurar posar en un lloc on estigui lliure, que estigui tranquil, i ja està, mirar el temps, i si es desperta i està bé, doncs perfecte. Com sabem que ha despertat i està bé, no? Perquè a vegades sembla que la cara la tens bé i has recuperat el teu to de pell i tot això, però estàs en el període de postcrisi. Pues és tan fàcil com fer-li preguntes òbvies. Com et dius? On estàs? Digue'm números, digue'm colors. Si veus que tot això t'ho respon bé, és que el seu cervell ja està funcionant. Uh-huh. Llavors, si et demana aigua, si et demana marxar o tot això, que serà doncs, el 90% de les vegades o el 95% de les vegades, doncs cap problema. Aquella persona pot aixecar-se i marxar. Si de mateix et diu, mira, és que m'he fet mal, és que no em trobo bé, no sé què, doncs trucar a emergència. I si veiem que no respon, també. Perquè llavors podríem entrar en un estatus epilèptic. Uh-huh. Un estatus epilèptic és que la persona no sap tornar en si. I això, llavors, al cap de molt de temps, podria perjudicar el sistema nerviós central i el cervell. Llavors, l'única manera, llavors, és trucar a emergències, que ells ja saben el que han de fer, que és posar-lo a induir-lo al coma uns dies per baixar-li les constants i ja està.
Perquè,
llavors, ja està. Per això, ja et dic, que la gent no s'espanti, és informatiu, és res més, perquè això, hi ha molts més accidents de cotxe i cada dia agafem el cotxe que no gent que té un estatus o un SUDEP, que és la mort súbita per epilèpsia. Això no passa, no passa, sí, a ver-lo, ailo, com les negres, públic, no és corrent. El clar. Corrent és, el més corrent és que la gent torna, la gent
ja es recupera.
Se recupera i ja està, i fa, segueix la seva vida normal. Llavors, si ell te fa una indicació, doncs li facis cas. Mira, és que veig que les cames no m'aguanten, sisplau, em pots avisar un taxista, em pots avisar l'ambulància, doncs pues, ajudar-lo. El que no hem de fer mai és marxar corrents. Ella diu, ui, què passa? No, ui, una cosa rara, marxo.
Hem de tenir el coneixement, per això és important, no?, entrevistes com aquesta, per tenir el coneixement i saber què és el que hem de fer, perquè...
Us ho agraïm moltíssim, perquè donem visibilitat, donem aquesta formació, i la informació i la formació és poder, és saber.
Totalment.
I després una cosa que això m'ha fet molta gràcia, que això m'han dit els de la Creu Roja, per això hi poso acte de fe, que si no sabem fer alguna cosa, no ho fem. Lo típico, un servicio local l'ombro. Ai, ara te'l poso del puesto. No, que no ho has fet mai, no ho facis.
Millor.
Escolta'm un tutorial. Exacte. Doncs no ho facis. Si no saps, no ho facis. Doncs... Truca emergències, que els t'indicaran.
I tant.
És molt fàcil, es truca al 112 i ja està.
Exacte. Doncs, David, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, president de l'entitat Si Jo Puc Tu També, per parlar-nos de la crisi epilèptica i també per parlar-nos del teu cas en concret. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres d'obrir-nos els micròfons i sempre que vulgueu estem aquí.
Igualment. L'empadronament d'ocupes està dividint els ajuntaments fins al punt de que ja arriba als tribunals. Diversos ajuntaments catalans estan sota pressió per la seva negativa o les traves administratives a empadronar persones que viuen en habitatges ocupats. Tot i que la normativa estatal és clara i obliga a inscriure al padró totes les persones que resideixin habitualment en un municipi, sense tenir en compte el títol jurídic de l'habitatge, municipis com, per exemple, Martorell o Lleida ja han estat denunciats per entitats socials per dificultar aquest dret. A Martorell, l'exalcalde Xavier Fonollosa, de Junts per Catalunya, defensa que no es poden donar drets a qui comet un delicte i només empadrona a qui pot acreditar tinença legal de l'habitatge o autorització expressa del propietari. 6 veïns han portat el cas als jutjats contenciosos amb el suport de la plataforma d'afectades per la hipoteca per vulneració de drets fonamentals. Fonollosa, també jurista, assegura que només acatarà l'empadronament si ho dicta un jutge. A Lleida, governada pel socialista Fèlix Larrosa, el consistori va aprovar inicialment un reglament que condicionava l'empadronament a una audiència prèvia amb el propietari. Després d'una denúncia impulsada per la CUP i Esquerra, es va modificar el text, tot i que encara es manté aquest tràmit com a part del procediment. El consistori defensa que actua amb garanties i que el padró s'atorga si es comprova la residència efectiva mitjançant serveis socials o altres vies legals. Però el debat no és nou. De fet, l'any 2022, un jutge va anul·lar una mesura similar a Premià de Mar i va dictaminar que el padró és un dret universal que només requereix demostrar residència habitual, fins i tot si es viu en condicions precàries o en habitatges ocupats. Segons un informe de les entitats catalanes d'acció social, Almenys 9 municipis catalans, entre els quals es troben Barcelona, l'Hospitalet, Tremp o Balaguer, posen obstacles a l'empadronament de persones sense títol habilitant, tot i declarar públicament que compleixen la llei. Davant d'aquesta realitat, la xarxa d'entitats del Padró ha demanat al Parlament una resolució que garanteixi de manera efectiva el dret a ser empadronat, i Esquerra Republicana ja ha proposat multes pels consistoris que incompleixin la normativa. Sobre el tema, per parlar d'això, tenim l'advocada que impulsa les demandes, l'Esther Sancho. Esther, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu impulses les demandes. Com veus la situació actual?
Bé, es pot dir que, diguem que estem barrejant coses, no? Que a nivell ajuntaments entenem que una cosa és el que és la conformitat a dret, el que és seguir l'ordenament jurídic, i a més fer-ho amb una perspectiva de compliment de lo que són els drets fonamentals de les persones, per tant, per un doble motiu, no? Perquè la llei així ho exigeix, però també perquè és la manera única de garantir doncs, aquests drets, no? Aquesta efectivitat de drets, i deia que això es barreja amb qüestions que realment són alienes al padró, no? Que són qüestions de propietat, qüestions d'ocupació, qüestions de salubritat. Hi ha molts altres temes que entenem que són problemàtiques, que s'han d'abordar des de diferents àmbits, socials, econòmics, etc., però que no és el padró el lloc on solucionar aquests problemes. I, per tant, tot ús que es faci del padró per aconseguir una finalitat més enllà del registre administratiu que és, doncs porta lloc, entenem, a unes disfuncions i unes problemàtiques que al final creiem que acaben generant més problemes que no pas solucions.
I per què és tan important, per posar en context, per què és tan important el padró per les persones que ocupen habitatges?
Bé, no és que sigui important per les persones que ocupen, és important per a tots els veïns d'un municipi. El padró és allò que et fa adquirir la condició de veí. Per exemple, al nivell del veí de Lleida, qui és veí de Lleida? Doncs la persona que està empadronada en un domicili a Lleida. Per tant, a través d'això adquirim una sèrie de drets. És el que en diem un metadret, perquè és una porta d'accés a drets. El dret a votar les eleccions municipals, el dret a l'educació, a la sanitat, és a dir, porta associat tota una mena d'exercici de drets per la pròpia condició de veí o veïna i, per tant, és un dret de primer ordre. Per tant, totes les persones que viuen a Lleida, per ells és molt important estar empadronat. No cal dir que en el cas de persones que, a més, tenen un factor com pot ser tenir una nacionalitat diferent al lloc de residència, és prioritari doncs, també aquest empadronament, o en cas de persones discapacitades perquè tenen més barreres i, per tant, necessiten estar empadronades per accedir a una cartera bàsica de serveis. Per tant, en funció també de la situació personal o familiar, aquesta importància pot ser més gran a la pràctica, però que per tots nosaltres és important estar empadronat. Aleshores, anant a les persones que no tenen títol sobre l'habitatge. Amb això també s'ha de puntualitzar que tornem a lo mateix, no? S'intenta com matar, no? Ocells a canonades, afrontar o intentar dir que s'afronta la problemàtica de l'ocupació quan en realitat el que es restringeix a l'hora de no deixar empadronar una sèrie de persones no és tant el cas concret de l'ocupació que també, però pensem que afecta a totes aquelles persones que no tenen o una escriptura en propietat o un contracte de lloguer. I això és un ventall molt ampli de casuístiques perquè hi ha persones o famílies que poden estar abonant una renda de lloguer a un propietari que no els hi vol formalitzar contracte, per exemple, perquè a lo millor no estan les condicions de salubritat o d'habitabilitat o el que sigui aquell edifici, o perquè hi ha sobreocupació, o perquè estàs llogant una habitació i, per tant, tu no tens accés al contracte, tu estàs pagant amb un subarrendatari, o hi ha persones que abonen una renda amb un lloguer però no els hi, expressament se'ls hi prohibeix fer un alta padronal, pel que sigui, persones que han estat en un immoble que era seu i l'han perdut per un procediment d'execució, però ja s'hi han quedat, han romangut, per tant, segueixen estant allí i no tenen aquest accés al padró si hi ha noves persones que, o familiars, no?, que estan en aquell edifici, per no parlar de les víctimes de màfies organitzades, que també hi són, que cobren un lloguer per accedir a un immoble que potser és propietat d'un banc, però no deixa de ser tota una casuística molt àmplia de persones que no poden presentar un contracte de lloguer o d'escriptura, però no per això se'ls ha de negar l'empadronament, perquè la llei i el reglament, les instruccions de l'INE són molt clares, que el reglament o el cens padronal és un registre que ha de reflectir la realitat del que, de la gent que viu en un municipi. No, no és el registre de la propietat, no és el registre d'un altre tipus de problemàtica, és un registre simplement que reflecteix la realitat de qui viu a la ciutat. I, per tant, des d'aquesta perspectiva, el fet de restringir o voler restringir a les persones que estan en situació d'ocupació, en realitat s'estan portant per endavant tot un munt de persones i famílies en moltes variades situacions.
I què és el que ha passat a Martorell i a Lleida, per exemple?
Són casos diferents. Per exemple, el cas de Lleida, com sabeu, fins a l'any 2020 teníem uns protocols, no?, que tenien algunes deficiències, i a l'any 2020, amb un acord de ple del 30 d'octubre de 2020, s'aprova el posar, diguem, amb un protocol, no?, reglamentar més clarament aquesta no limitació, no?, en l'accés, aquestes garanties d'accés al registre, amb una sèrie d'aspectes, sobretot el fet de no exigir títols jurídics que la normativa padronal no està exigint, perquè la normativa deixa empadronar a les persones que estan pagant el rebut de la llum i el gas, per exemple, això és prova d'estar habitant, o perquè serveis socials coneix que aquella persona està vivint, o perquè la policia local fa una comprovació. És a dir, hi ha altres maneres alternatives, el que se'n diu la via extraordinària per accedir al padró, que no són només el dels contractes, i a Lleida, a partir doncs, d'aquell acord de ple d'octubre del 2020, tothom hi ha una majoria en el ple en aquell moment que es posa d'acord en doncs, garantir aquest accés, no?, i no fer servir el padró per intervenir en polítiques d'habitatge. Això és un altre tema que va per un altre costat. Quan hi ha aquest acord, a l'any 2021 es fa un decret per part del llavors alcalde, senyor Puello, que recull doncs, aquest mandat del ple de garantir drets, i per tant es fa un protocol que és garantista. El que succeeix és que quan hi ha canvi de govern, quan hi ha canvi d'alcaldia, doncs una de les primeres resolucions que es dicten és una que tira enrere doncs, aquest protocol garantista i s'introdueix que quan una persona demana l'alta padronal se faci un tràmit d'audiència a la propietat d'aquell immoble, un tràmit que la llei no contemple, un tràmit que està vulnerant els drets, diguem, del procediment administratiu, i per aquest motiu, doncs, tant Esquerra Republicana com la CUP impugnen doncs, aquest canvi en el protocol, que entenem que infringeix drets dels administrats, i això ara mateix està al jutjat contenciós de Lleida i està encara en tràmit de resoldre's. Paral·lelament, hi ha una plataforma que s'origina, no?, al voltant de tota aquesta problemàtica, que és Padró Drets per Viure, Lleida Sense Barreres, que reuneix, crec que vora, unes 30 entitats de tota mena, des d'Òmnium Cultural fins a entitats de persones migrades, passant per partits, sindicats, ateneus, és a dir, una àmplia varietat, no?, de la societat civil lleidatana, que entén que el fet de tenir veïns i veïnes als nostres barris que no estan degudament registrats només pot ocasionar problemes. I, per tant, es fa aquest crit d'atenció, i en el decurs d'aquesta plataforma doncs, també es dona suport a aquesta acció judicial, que, per tant, el que busca al final és garanties de drets. Això és el que fa l'acció legal que hi ha posada a Lleida. Martorell és un cas molt diferent perquè allí són les pròpies persones afectades, les persones a qui no se'ls ha permès empadronar, qui s'han unit en una acció col·lectiva al jutjat on demanen que es compleixi la llei. Per tant, a més, el silenci administratiu és positiu en el cas de l'empadronament. Quan una persona demana empadronar-se, al cap de 3 mesos, si no s'ha resolt de forma desestimatòria aquella sol·licitud per escrit i de forma justificada, la llei et diu que quedes empadronat. Malgrat això, aquestes persones, en el cas de Martorell, afecta moltíssimes famílies, no se'ls expedeix el volant d'empadronament, no se'ls fa l'alta padronal. I, per exemple, en el cas que portem allà, doncs es tracta d'una senyora, la Rosa, que és gran, que té una discapacitat, que per ser espanyola, perquè també es diu, no?, que això, les persones migrades, no, això afecta a tothom per igual. i aquesta persona, per exemple, té nacionalitat espanyola i té aquest problema i com a discapacitada doncs estan vulnerant els seus drets de forma flagrant.
Uh-huh. I com s'ha pronunciat la justícia fins ara? Què és el que s'ha dit?
Sí, hi ha, de moment, tenim alguns precedents. Tenim, per exemple, el jutjat de contenciós número 17 de Barcelona, en el cas de Premià de Mar, que va anul·lar un protocol molt similar, en aquest cas, el que estem discutint a Lleida, no? Un protocol que intentava impedir l'empadronament en casos de no tenir títol jurídic. I ell ja es va dir que això era incomplir la llei, que l'Ajuntament no podia fer això. Per tant, tenim un precedent, per exemple, a Barcelona. Tenim sentències de tribunals superiors amb situacions que poden assimilar-se, encara que no siguin directament, no?, la mateixa qüestió, però en el cas dels menors de Ceuta, en el seu dia l'Audiència Nacional va fallar a favor doncs, de garantir el dret d'empadronament perquè els va dir que el padró no era un instrument per controlar, doncs, en aquell cas, la qüestió d'estrangeria, que és una altra temàtica, però que també en alguns ajuntaments, no?, en lloc de per intervenir en qüestions d'habitatge, s'ha fet per intervenir en qüestions d'estrangeria. També se va dir molt clarament doncs, en aquell moment pel jutjat que això no podia fer-se. I també hi ha doncs, el Tribunal Administratiu de Navarra, per exemple, ha fallat doncs, molt clarament que el títol jurídic no és exigible per tenir lloc al padró, sinó que es pot fer per altres vies. Per tant, també tenim doncs, tribunals administratius que ho han dit. El Tribunal Superior de Justícia de València, per exemple, el 2023, doncs es va dir que l'Ajuntament no era aquí per, a través del padró, jutjar qüestions de propietat o d'arrendaments urbans, sinó que això ho havien de fer els jutjats i, per tant, que el que pertocava l'Ajuntament era simplement empadronar. O el Tribunal Suprem, l'any 2022, doncs, quan falla amb aquesta qüestió de Ceuta, quan puja, no?, fins al Tribunal Suprem i corrobora que el padró no té com a finalitat doncs, altres, diferents, a simplement reflectir quina és la realitat de la residència.
Uh-huh. Doncs, Esther Sancho, advocada que impulsa aquestes demandes, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per fer-nos aquesta radiografia de com està la situació en aquests moments. Gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
I de seguida parlarem també del problema que en molts casos encara suposa l'edat a l'hora de buscar feina.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Un nuevo papa.
¿Se abre el balcón?
Leonem decimum quartum.
León decimum quarto.
Bueno, bueno, bueno.
Un momento histórico.
La pace sea con tutti voi.
La hemos vivido en nuestra vida.
Yo nunca. ¿Verdad? Yo desde luego jamás he vivido algo parecido. Es así impresionante y un privilegio.
Es un santo padre muy hispano.
Le conoce perfectamente porque han trabajado juntos allí en Perú.
Él fue mi profesor, prudente, equilibrado. Me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento.
Lo ha repetido dos veces las palabras icónicas con las que Karol Wojtyla dio su primer discurso en el balcón. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo. Dijo.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor, no se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Ha jugado en Arsenal con muchos jugadores jóvenes. Ha jugado en Juventus, sí, que también tiene talentos, pero él me dijo que Barça es otro nivel. Como él me dijo, esto elimina 10 años en tu edad.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si un problema no tiene solución, solo queda una salida. Sylvester Stallone.
No puede hacerse oficialmente.
Rambo 3.
Hágalo oficiosamente.
Y después, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado a las 11 menos cuarto de la noche. En 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
és només un número. Això és el que ens fan creure normalment. Però encara influeix molt si, per exemple, volem buscar feina. És el que es diu edadisme. I la persona amb la que parlarem ara ho coneix molt. I ara volem parlar també d'un tema seriós, perquè un 53% de les empreses afirmen que existeix discriminació per edat a l'hora de contractar sèniors. Segons l'enquesta, el talent té edat 2024, feta per la Fundació Pimec. L'estudi detalla que els dos principals motius són, segons el 35% de les companyies participants, perquè es prefereix optar per perfils més joves en percebre'ls més modelables i en un 27% pels sous elevats. L'anàlisi remarca que continua la dificultat d'incorporar majors de 55 anys, motiu percebut enguany per un 25% de les empreses respecte al 36% de l'any passat, i la iniciativa de la Fundació Pimec doncs preveu algunes mesures proposades pels empresaris, com per exemple ara el contracte especial per majors de 45 amb bonificacions creixents del 86% al 97%. Per tant, la discriminació per edat, l'edadisme, és un fet. Avui en dia passa, i passa sobretot també amb les dones, sobretot dones majors de 55 anys. Aquesta bretxa de gènere s'ha reduït en els últims anys, però encara persisteix, sobretot entre els 55 i els 64 anys. Nosaltres parlarem ara mateix amb la Carmen Buissan, que és una lluitadora perquè amb els seus 55 anys ha hagut de fer mans i mànigues per sortir del pou en el que va caure a l'etapa de la Covid. Ella mateixa ens explicarà la seva caiguda i com va sortir del pou en una edat tan complicada, als 55, als 56 anys, i va doncs poder tornar a treballar, i més encara en aquesta època de la Covid, on encara era molt més complicat. La Carmen tenia 56 anys, en aquella època era autònoma i prestava servei als hotels, un negoci que va patir molt doncs amb l'etapa Covid i es va quedar gairebé sense activitat. A més, és mare de tres fills, separada, i des de la Fundació Pimec li han donat doncs molt de suport per poder resistir. Carmen Buissan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parles d'una època complicada, no?, de sortir d'aquest pou. Explica'ns una mica com va ser la caiguda, diguem, i com vas poder-te'n sortir amb 56 anys.
Doncs jo, abans del Covid, era autònoma i em dedicava a organitzar esdeveniments presencials. Lo qual, amb la Covid, tot es va cancel·lar i em vaig quedar sense feina. Durant la Covid vaig trampejar fent diferents coses, pensant que la cosa no duraria molt, però va durar una mica més del previst. El cas és que quan ja començava a arrencar tot, doncs, molts clients tenien por d'un altre cop de tornar a fer esdeveniments. Jo no estava molt segura de què volia fer, ja tenia una edat, dic, bueno, doncs, arrencar tornarà a ser difícil, em busco una altra feina, quina feina en aquesta edat, i estava bastant desorientada. Fins que vaig veure un anunci a la televisió parlant sobre la fundació de Pimec, vaig trucar i vaig acabar parlant amb l'Helena Martínez, i vam parlar que jo em sentia molt desorientada i molt perduda, sobretot què feia jo ara en aquesta edat, torno a començar, què faig? Vam estar treballant molt, em van adjudicar un coach, ens vam agradar mútuament, jo volia que fos ell el meu coach, ell també va dir que em volia ajudar a mi, i va ser durant tot un any un procés d'acompanyament i de suport per decidir a veure com ho tornàvem a orientar. Vam decidir que tornaria a rellançar el meu negoci, i durant aquest temps els que vaig aconseguir de part de Pimec, el que em van donar són eines per reforçar i afiançar un altre cop el meu negoci, enfocar-me i anar fent uns passos, un seguiment per tornar a arrencar. Ara em trobo que no només és que funciona superbé, bueno, jo treballo com a independent licensee per una empresa americana, és a dir, és com si fos una franquícia, sinó que no només que em va bé el meu negoci, sinó que em van promocionar per desenvolupar equip. i buscar altres persones i que fessin el mateix que jo aquí a la regió de Barcelona.
I moltes portes tancades, per què?
Perquè estava massa formada per segons quines posicions, o els sous eren... els requisits seran de sènior, però els sous seran de júnior, o volia una persona que ja pogués informar que tingués un recorregut més llarg. Però sí, no hi havia opcions. Moltes feines aquestes de... Bueno, tu ves treballant i després ja et direm.
A més, ets mare separada i amb tres fills, una situació que complicaria encara molt més, doncs, el fet de poder trobar feina, no?
És una cosa molt espanyola. La meva feina és molt internacional i és una cosa que jo no trobo quan estic viatjant a l'estranger. Em relaciono amb molta més gent de la meva edat i l'experiència és un grau. Es valora l'experiència i es valora molt els coneixements que tu has adquirit i les relacions que has anat fent durant la teva vida professional. És aquí a Espanya quan em trobo que... es busca poder personal amb una mica... que no és tan important l'experiència com el sou, i és més fàcil contractar una persona més jove que tinguin menys exigències econòmiques i no valorar tant l'experiència que et pot portar aquella persona en aquell lloc de treball.
I Carmen, explica'ns quines són les principals conseqüències que pot tenir per una persona gran, per exemple, patir aquest tipus de discriminació d'una forma reiterada en la seva vida diària. Com pot repercutir tot això? Perquè estem parlant d'unes edats en què encara es pot treballar per molts anys, no?
Doncs, no sé, jo no diria depressió, però sí que en un estat bastant depressiu, bastant de tristor, de molt perduda. Què faig amb la meva vida ara? Yeah. Tornar a arrencar, els clients no volen fer esdeveniments encara, la gent té por, busco una altra feina, jo només sé fer això, seré vàlida, molta inseguretat, el síndrome de l'impostor, seré capaç de fer una altra cosa diferent?
I creus que la societat sempre ha estat edadista? Que és un problema que s'ha agreujat amb el pas dels anys o que ja ho era de per si?
Bueno, depèn del que les empreses busquin. Si el que volen és estalviar en sous, pues sí, la gent jove és més barata. No sé, valoren més experiència o la part econòmica. S'ha de trobar l'espai, s'ha de trobar qui et valori. A mi ara em valoren per l'edat. La setmana passada un client em referia a un altre i vas dir, busca Carme per treballar perquè Carme salva vides, en el sentit de que lo que necessites, ella te lo va encontrar. I em definia com Carme salva vides.
Doncs, Carmen Buissant, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història i tant de bo aquest problema social que tenim a sobre se solucioni en algun moment i ja no es parli d'aquest edadisme perquè encara hi ha molta feina als 56 anys i endavant. Així que gràcies per explicar-nos la teva història i parlar amb nosaltres sobre aquesta problemàtica.
Molt bé, gràcies. Adéu.
I ara volem parlar d'un estudi que ha revelat que practicar activitat física intensa permet reduir els nivells d'oxidació del colesterol present a la sang, la forma més perjudicial de l'anomenat colesterol dolent. Sobre el tema volem parlar amb el doctor Roberto Elousa, que és investigador de l'Institut de l'Hospital del Mar i decà de la Facultat de Medicina de la UBIC, de la UCC i de la CiberCB. En parlem sobre el tema amb ell per preguntar-li una mica sobre aquest estudi que ha portat a terme l'Hospital del Mar en conjunt, no també amb altres universitats i amb altres hospitals. Roberto, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquest tema, no?, del colesterol dolent i d'aquests nivells que preocupen realment a la població, no?
Sí, aquest estudi tots som coneixedors de que l'activitat física és bona i redueix el risc de tenir malalties cardiovasculars i altres malalties, i també sabem que el perquè d'aquesta reducció, o sabem parcialment el perquè d'aquesta relació, d'aquest efecte beneficiós. Ja sabem que redueix el colesterol dolent, l'LDL, puja el colesterol bo, l'HDL, redueix la pressió arterial, millora el sucre a la sang, ajuda a controlar el pes, però tot això no acaba d'explicar del tot el perquè l'activitat física és beneficiosa. Llavors nosaltres vam fer un pas més i vam estudiar en detall amb 3.000 persones, 1.500 homes i 1.600 dones aproximadament, per veure quina era la relació entre la pràctica d'activitat física i un tipus de colesterol que és el colesterol dolent, que a més està oxidat, que realment és el més dolent de tots, el colesterol LDL oxidat. I el que vam veure és que l'activitat física, com dius, més, bueno, l'activitat física intensa, que és aquella que entrem en calor quan la fem, caminar a poc no és intens, sinó que hem d'entrar en calor, doncs aquest tipus d'activitat física es relaciona amb una reducció del colesterol LDL oxidat, aquest dolent de la pel·lícula. Uh-huh. I més o menys per cada 30 minuts que fem d'aquesta activitat al dia, aquest caminar de pressa o marxa nòrdica o ja tots els esports, doncs aquests 30 minuts al dia de fer aquest tipus d'activitat doncs redueix aquest colesterol dolent aproximadament un 8-10%.
Exacte.
Que és un canvi significatiu.
Exacte. Vosaltres mateixos heu donat aquestes dades, no?, de que 30 minuts al dia d'exercici té com a efecte una reducció d'entre un 8-10% d'aquest colesterol dolent, però tot i això el treball també apunta, no?, que l'efecte es produeix en aquest cas només en homes, no?
Sí, com a investigadors estem obligats a veure també aquestes diferències i aquestes relacions, estudiar factors determinants de la salut en homes i en dones i veure si hi ha característiques diferencials. Nosaltres no esperàvem veure aquestes diferències entre homes i dones i el que vam veure és que sí, que aquesta relació només la veiem amb homes i no la veiem amb dones. I aquest resultat ens va sorprendre inicialment. I llavors, doncs, el per què ho veiem amb homes i no amb dones, doncs no tenim una resposta en aquest moment perquè no ho havíem previst i no havíem dissenyat aquest estudi per respondre a aquesta diferència entre homes i dones. Però a posteriori podem intentar explicar aquests resultats, i això s'ha de confirmar posteriorment, doncs que les dones ja de partida ja tenen nivells d'aquest colesterol LDL oxidat més baix que els homes. O sigui, estan, ja el punt de partida és més bo per les dones que pels homes. I igual, quan ja ho tens més bo, doncs millorar això doncs és més difícil. I per què, doncs, i per què ja de partida ja estan més bé les dones? Doncs perquè doncs moltes de les dones que nosaltres vam estudiar estaven en edat fèrtil i igual els estrògens ja sabem que són un factor que redueix l'oxidació d'aquestes partícules de colesterol dolent.
D'acord. Clar, tot això apunta, no, l'estudi, que pot ser un dels mecanismes que explicaria aquest efecte positiu de portar a terme exercici físic en la prevenció de les malalties cardiovasculars. Estem en un punt en el que ja podem doncs, tractar aquest tipus de malalties, que ja podem donar un pas més endavant?
Bueno, ja tenim moltes eines per tractar i per prevenir aquestes malalties cardiovasculars. Ja tenim moltes eines, sí. Molts medicaments. Però un medicament que podem utilitzar al nostre dia a dia és aquests estils de vida que ja som tots coneixedors de l'activitat física, una dieta més saludable, evitar el consum de tabac... tot això ja ho sabem, I amb aquest tema de la prevenció d'aquestes malalties, doncs entrem en un debat també de que com que lo difícil que és la prevenció, no? Perquè quan tenim aquest colesterol molt elevat o la pressió a vegades molt elevada o fumem, doncs tot això no fa mal, no ens trobem malament. I com no ens trobem malament, és molt difícil aquest canvi conductual o cultural per fer aquest canvi de xip i adoptar estils de vida més saludables. Perquè res fa mal, no? No és com un refredat que ens trobem malament i hem de prendre alguna medicació per millorar la febre o el malestar general. Aquí, en la prevenció de les malalties cardiovasculars i també, per exemple, podem parlar de la prevenció del càncer, doncs no hi ha cap signe aparent de que tinguem una malaltia que s'està desenvolupant a les nostres artèries. Mm-hmm. I per això, doncs, la prevenció, a vegades, el missatge de la prevenció és difícil de vendre, però la prevenció és molt important, perquè hem de invertir amb la salut del futur, no? De quan ens jubilem i quan ens retirem, doncs que puguem disfrutar de molts anys de vida i amb molta qualitat de vida.
A més, una de les coses que també criden l'atenció és que l'exercici físic d'intensitat baixa o moderada, en aquest cas, no tindria el mateix efecte positiu. O sigui, parlem d'un exercici realment, no, intens, no, com ara, per exemple, córrer, practicar marxa nòrdica o natació, serien, doncs, algun dels exemples, no, que contribuirien, en aquest cas, a reduir els nivells del colesterol, perquè caminar, per exemple, no, o fer un exercici de més baixa intensitat no tindria aquests efectes. També per deixar-ho clar, no, i perquè la gent ho sàpiga.
Sí, nosaltres el que hem vist és que aquesta relació amb el colesterol dolent oxidat només és l'activitat física més intensa, que és la que hem dit al principi, de aquella que nosaltres entrem en calor. Ja, caminar de pressa, doncs ja podríem considerar-la com un tipus d'activitat intensa, però hem de sortir a caminar de pressa, o com deia, la marxa nòrdica o altres tipus d'esport. Però el caminar, sortir a caminar de passeig, doncs aquesta activitat sí que ha demostrat que pot reduir el risc de malalties, però no ho farà per altres mecanismes, per altres vies, però no per aquesta reducció del colesterol dolent oxidat.
Doncs Roberto Elosua, investigador de l'Institut de l'Hospital del Mar i també de CAP, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i per donar també passos endavant en les malalties cardiovasculars provant solucions com aquestes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I en uns minuts descobrim la nova tendència dels amos i les mestresses que tenen gats a casa. Cada cop és més comú treure'ls a passejar, o això és el que sembla. S'està posant de moda.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Hola, que me he pasado por el Corte Inglés a hacer la compra, que he salido pronto. Hay muy buenas ofertas. He visto las finísimas de Campo Frío con un 70% de descuento en la segunda unidad. Y también en el papel higiénico Scottex. Mira a ver qué más hace falta y aprovechamos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de que cada cop gossos i gats s'assemblen més. Ara, els felins, que ja s'han fet un lloc molt gran a les famílies, també surten a passejar, o això és el que sembla, perquè s'està posant de moda. Vigileu, perquè pot ser que si sortiu a treure el gos, us trobeu també amb el vostre veí traient el gat. Normalment, quan veiem animals passejant pel carrer, són gossos. L'amo o la mestressa passejant el seu gos pel carrer perquè li pugui tocar l'aire, perquè pugui fer les seves necessitats tranquil·lament. Com diem, durant anys la imatge del passeig amb la corretja ha estat reservada gairebé exclusivament pels gossos, però no obstant això, cada cop més La tendència està canviant i cada cop més els gats estan explorant l'exterior portant ja sigui un arnès o amb corretges, una tendència que sembla ser que està en augment i que està canviant la forma en què les persones conviuen amb els seus felins. Jo, de moment, encara no m'he trobat a cap gat pel carrer passejant amb corretja, però sí que és cert que durant les vacances, sí. Durant les vacances sí que veus que les famílies s'emporten normalment els seus felins. En parlarem de tot plegat ara amb la Adelaida Gómez, que és experta veterinària de Kiwoko. Adelaida, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, normalmente siempre tenemos la idea del paseo por la calle, ¿no?, con los perros, pero cada vez también son más los dueños de gatos, ¿no?, que sacan a sus animalillos a pasear, ¿no?
Exacto, es algo que ahora mismo está en auge, digamos, que es una tendencia cambiante y que en muchísimos casos pues es positiva para el animal.
¿A qué se debe este cambio?
Pues realmente en gran parte es porque cada vez estamos conociendo un poquito más al felino como tal en los domicilios, ya que cada vez existen más tutores de gato que de perro inclusive, y que pues los gatitos indoor muchas veces pues tienen esa necesidad de actividad o incluso se les genera a veces cierto estrés, no en todos, pero en algunos en concreto. Y se ve que esta parte positiva de sacarlos al exterior, poder socializar, poder interactuar, ejercitarse, pues realmente es muy beneficiosa para su día a día.
Uh-huh. ¿Hay beneficios, dices? ¿Cuáles son?
Pues realmente nos permite mantenerlos en una situación física mucho mejor. Sabemos que al final los gatitos que están dentro de casa pues se ejercitan menos, se mueven menos. Y muchas veces nos provoca problemas de obesidad, aumento de peso, problemas cardiovasculares en gatitos también, o incluso, como te comentaba, algunos por la sensación de no tener una interacción pueden llegar a generar procesos de estrés incluso sobre el animal en ciertos casos. Entonces vemos que en animales que son más sociables o que les gusta interactuar con el medio, les beneficia, ¿no?, el poder salir al exterior.
Uh-huh. O sea que no sería perjudicial para ellos, ni muchísimo menos, ¿no?
No, exacto. Hay que ver cada individuo a nivel concreto, porque realmente es verdad que hay otros gatitos pues que tienen más dificultades para interactuar con el medio y que a lo mejor reaccionan con una sensación de miedo, pero habría que valorar cada individuo en concreto. Y sí que bien es cierto que también el exponerlos de una manera gradual o incluso desde que son pequeñitos facilita muchísimo este manejo con naturalidad.
Uh-huh. A veces pasa, ¿no?, que en el día a día pues son estos animales indoor, ¿no?, que se llama, que están en casa, que no salen, pero que cuando llegan las vacaciones, entonces los dueños sí que los sacan, ¿no?, para llevárselos de vacaciones, ya sea a un hotel, a un apartamento, ¿no?, o a un camping. Y allí sí que existe como este cambio, ¿no? ¿Esto le afecta al animal, este cambio, en una época concreta del año?
Sí, por supuesto. O sea, animales que son completamente indoor y que sufren este cambio brusco de circunstancias, generalmente pues se ve reflejado en ellos procesos de estrés que incluso pueden afectar a nivel físico. Y eso es algo que vivimos en el día a día de las consultas. Sobre todo, como te digo, anteriormente con mucha más frecuencia, porque el gato era el animal con más frecuencia que estaba indoor y que solo salía, como tú bien dices, en estos momentos muy puntuales.
Uh-huh. Entonces, imagino que va bien acostumbrarlos desde pequeñitos, ¿no?, para que sea ya su rutina, ¿no?, porque al final son animales de mucha rutina, ¿no?, los gatos en concreto.
Exacto, sí, son animales muy independientes, que les gusta, pues eso, a veces en ciertos casos, interactuar con el medio, y el hecho de que sea algo rutinario les va a facilitar para evitar esos picos de estrés, ¿no?, que le podemos generar con los cambios bruscos.
Y si tenemos un gato, por ejemplo, y queremos iniciarlo a pasear, iniciar este proceso, ¿cómo se podría hacer y también qué elementos deberíamos tener? ¿Los mismos que los perros o son diferentes?
Son diferentes. A ver, realmente lo más importante o lo primordial es eso, esa habituación progresiva para que el animal interactúe con el medio de una manera gradual y no sufra ese estrés de lo que las posibilidades que nos podemos encontrar en la calle, desde ruidos, vehículos o también otros animales que se puedan encontrar. A nivel de medios o mecanismos que necesita para poder salir a pasear de una manera segura, lo ideal es que lleven arneses que sean lo más ajustables posibles, porque al final la fisiología del gato pues, es distinto a un perro, y también que tengamos pues correas extensibles que podamos graduar un poco en función de la circunstancia en la que nos encontremos. Si nos encontramos en un medio urbano, es verdad que cuanto más próximo esté a nosotros, más controlado esté, mucho mejor, porque hay más riesgos alrededor. Si nos encontramos en una zona pues de más campo, etcétera, sí que es preferible pues, poder permitirle que el animal explore con mayor libertad. Uh-huh. Y también para ellos es muy importante poder proporcionarle un cobijo si en algún momento pues siente esa sensación de pues inseguridad. Entonces es importante que siempre se pase con ellos con transportines o con mochilas donde ellos sientan que ese es un lugar seguro para que puedan acudir si algo les saca de la seguridad que puedan tener.
Entonces, en el caso de los gatos, arneses más ajustados y sobre todo también estos transportines, ¿no? Por si en algún momento quieren volver a su casa, ¿no? Podamos decir. ¿Qué precauciones o cómo podemos asegurarnos de la seguridad, de hecho, de estos animales?
Pues lo primordial siempre es comunicar al veterinario que va a ser un animal outdoor, ¿vale? Que va a ser un animal que salga al exterior, porque al final los cuidados a nivel clínico que va a requerir ese animal sí que varían en cierta medida, ya que va a estar expuesto pues a mayor posibilidades de patologías o de parásitos. Entonces es importante que esto se tenga en cuenta a la hora de sus desparasitaciones, también el que el veterinario sea conocedor de ello. Y también a la hora de las vacunaciones, ¿no? Que seamos rigurosos con las vacunaciones, que se tengan en cuenta que va a poder interactuar a lo mejor con otros gatitos y que esto esté cubierto a nivel de la seguridad de su parte sanitaria. Y luego también es importante eso, como hablábamos, que cuando salen al exterior pues le proporcionemos ese cobijo y esa correa y esos arneses lo más ajustados posible. Porque sí que es verdad que hay ciertos peligros, ¿no? Como, por ejemplo, a lo mejor algún perro suelto, etcétera, que a veces hemos encontrado que ha podido atacar a algún gatito que esté paseando. Entonces, esos son peligros que nosotros tenemos que detectar, tener en cuenta y que estén lo más controlados posible.
Exacto. ¿Y es cierto que la longitud de la correa podría influir en la experiencia del paseo?
100%. Por eso decía que cuando hablamos de un medio urbano donde pueden estar más expuestos sí que son correas más cortas, pero cuando hablamos de una zona de campo pues es importante que el animal pueda explorar con libertad, porque realmente es lo que más disfruta el gato en ese momento. Entonces correas de por lo menos 2 metros o incluso en algún caso pues pueden ser mayores, que les permitan trepar o que les permitan explorar el ambiente.
Pues Adelaida Gómez, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos esta nueva moda, parece ser, ¿no? Que ya hoy en día se ha vuelto cada vez más frecuente este paseo con gatitos, ¿no? En lugar de los perros a los que estamos acostumbrados. Veremos si vamos viendo cada vez a más dueños gatunos paseando gatos por la calle. Gracias y sobre todo tener en cuenta pues estas recomendaciones. Gracias. I ara volem preguntar-nos, perquè possiblement ho haureu vist per Barcelona, no? I també per les altres ciutats, però a Barcelona concretament sembla ser que hi ha un augment d'aquests locals. Es tracta de l'augment dels locals de bubble tea a la ciutat, que després de la pandèmia es veu que s'han incrementat i s'han fet encara molt més coneguts a Espanya, especialment, com dèiem, aquí a Barcelona. Un boom que, diuen, es justifica pel creixement dels turistes asiàtics a la ciutat després de la pandèmia, com dèiem. Sobre el tema, i per parlar exactament de què és aquest bubble tea i per què aquest augment, i si és algo doncs, del moment, no? I si després desapareixeran o si continuaran, en volem parlar amb l'Anna Comas, que és Senior Investment de la Borde Marcet. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem, abans de res, del bubble tea. Què és aquesta beguda?
Vale, mira, el bubble tea es tracta d'uns sucs o tés o inclús també milkshakes, no?, amb batuts, amb fruites o amb també les bubbles, que serien aquestes boletes de tapioca, que s'introdueixen i fan aquesta beguda tan refrescant i tan atractiva també als ulls.
Mm-hmm. Al final és com un batut, com un suc, no? L'únic que porta aquestes boles, suposo que d'aquí ve el nom, que suposo que són de diferents gustos, no?
Tenen diferents gustos, de fet, diferents textures. De fet, n'hi ha algunes que són destacables o n'hi ha algunes altres que són estil com les que t'exploten a la boca. Mm-hmm. Llavors, hi ha una varietat increïble de gustos, i et dic, sobretot també de textures, inclús també posen trossets de fruita.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. I clar, a què es deu que hi hagi cada cop més locals d'aquests?
Jo crec, a part de l'increment, òbviament, de la cultura asiàtica i del turisme asiàtic, cap aquí, també és una mica la nostra obertura i el nostre interès per voler conèixer i acostar-nos més també com tota aquesta cultura asiàtica. El tema del bubble tea va començar als anys 80 a Taiwan. Primer va tenir una expansió per tot el que és el sud-est asiàtic. Després es va moure cap als Estats Units, Canadà, Austràlia, i finalment va arribar a Europa. Aquí a Barcelona, per exemple, el 2013, jo tinc constància, va ser la primera botiga que vam viure nosaltres a bon succés.
Mm-hmm.
Sobre el 2015-2016 van haver també diverses cadenes que van també obrir aquest nou concepte, però crec que no sé si per tema de qualitat o que no acabava de ser tan conegut, jo crec que no va tenir l'èxit que està tenint ara. Ara mateix, també jo crec que és un tema de les xarxes socials, és un producte que és molt visible, és molt fàcil. A nivell també, el pràctic és que pots anar pel carrer amb aquest got, que és una mida, són diferents mides, òbviament, però que la seva tapa, tens una canya, no és com un gelat, per exemple, que necessites les dues mans, potser no per anar pel menjar, si vas a una tarrina, per exemple.
Exacte.
I que pots anar amb el mòbil i pots anar fent fotos, que és potser un tipus de... Pues això, està molt pensat en el tema del turisme.
Mm-hmm.
També amb la calor, és molt senzill.
Mm-hmm.
Pots anar fent turisme, fent fotos, o penjant coses, però al final també el ritme, o sigui, el fet de les xarxes socials també fa que arribi molt més fàcilment a tothom, en especial a la gent jove.
Clar.
La gent dels 18 i 30 anys, per exemple.
Exacte. Ara comentaves, no?, el fet aquest de les xarxes socials. Altres cops ja hem vist, per exemple, aquest èxit dels xurros, no?, d'aquí a Barcelona entre els asiàtics. També hem vist, per exemple, la irrupció, no?, també de productes com aquests panets, no sé com es diuen ara mateix, també que venen del Japó, si no m'equivoco, i que cada cop tenen més èxit també aquí a Barcelona.
Bueno, també el tema dels mochis, no?
Exacte, això, em referia a això. Sí.
Vale.
No sabia com es deia. I, de fet, doncs, ho estem veient ara amb el bubble tea, no? És com una beguda, però al final té aquesta especialitat de les boles, no? I que
Aquesta particularitat. Al final jo crec que això la gent jove busca també... Una
crida l'atenció.
I després la part de buscar també begudes saludables. Estem parlant de temes que són sucs, que són fruites, no? Són altres productes. I després també el fet que pugui ser la venda a domicili i el marge que té tot aquest producte també pot fer que ara mateix es puguin ubicar en les ubicacions més turístiques d'aquí a Barcelona.
Mm-hmm.
Però també aquí a Ronda Sant Pere ha obert fa poques setmanes el Machi Machi, que és una cadena reconeguda mundialment, i el primer dia hi tenia unes cues immenses per tota la gent que volia provar.
Mm-hmm. Cada cop està clar que tenim més coses al nostre abast, i en aquest cas productes d'alimentació o begudes també. Però ara, de fet, comentaves, no?, i és el que et volia preguntar, realment quina diferència hi ha entre un batut normal? En aquest cas, aquests són saludables, són de fruites, podríem dir que van bé per la salut?
Això hauries de preguntar a un nutricionista, no? Jo entenc que sí, però estem... Jo m'estic imaginant, o sigui, per exemple, el que preguntava, no?, avui he anat, òbviament, a prendre'm un bubble tea d'aquests, i els hi preguntava, dic, ostres, a part que és un producte que pots prendre a qualsevol hora, hi ha algun moment del dia on vingui més gent, de nostres, després de dinar és quan apareix més gent i té més èxit. Jo crec que la gràcia són aquestes boletes que potser tenen...
El que crida l'atenció.
No dels típics, sí, dels típics batuts que reconeixem. Es veu que inclús a Starbucks, als Estats Units, havien estat provant d'introduir aquest concepte de bubble tea dintre de la seva cartera de productes.
Sí, estan encara molt més enllà, no? I altres, altres marques estan porten... també intentant...
Exacte, sí, vull dir això, no? Una marca que porta tants anys... mundialment reconeguda i que vulguin també introduir, que vegin que hi ha tot un mercat o un...
No? Això darrere, clar.
Va, exacte. Uh-huh. Bueno, és curiós i es nota això que, doncs, que té futur.
Sí, sí. Al final podem dir que vivim a Barcelona, no? En aquest cas no ens centrem en la ciutat de Barcelona, però que tenim moltíssimes cultures i moltíssimes begudes o menjars procedents també d'altres països. I aquest és un exemple, no? El del bubble tea aquí a la ciutat. Anna Comas, et donem les gràcies per haver parlat amb nosaltres i per haver-nos apropat en aquest èxit asiàtic, no? que tan conegut s'està fent. I el provarem, no ens quedarà més remei que anar a provar-lo i veure si realment és així com ens has explicat i si hem de fer tantes cues com dius. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
És una malaltia poc coneguda, és un mal a l'esquena constant, també a altres parts del cos, d'això en parlarem ara, i s'anomena espondilitis anquilosant.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En la recta final de la Liga...
Es que me pone de los nervios.
Un clásico decisivo.
El partido está muy vivo.
El Barça quiere sentenciar. El Madrid, darle emoción al asunto.
¡Cuidado!
Este domingo en COPE, Barcelona-Real Madrid.
¡Esto va a empezar, Oli!
Un clásico que puede escribir el final de esta liga. Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Puedes seguir a los grandes chefs, a las estrellas del pop más famosas, a los influencers más conocidos, o puedes seguir la libertad. Aprovecha los Electric Freedom Days. Gama Jeep con hasta 7.000 euros de incentivo en unidades de entrega inmediata. Entra en jeep.es. For Freedom Followers.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
És una malaltia poc coneguda... És un mal a l'esquena constant, també a altres parts del cos, d'això en parlarem ara, i s'anomena espondilitis anquilosant. I ara hablamos de la espondilitis anquilosante, un tipo de artritis que causa inflamación en ciertas partes de la columna vertebral y que puede afectar también a rodillas, tobillos y caderas. Es una enfermedad sistémica, inflamatoria, degenerativa y crónica, y según la Sociedad Española de Reumatología, afecta entre el 0,5 y el 1% de la población, o sea que es muy poco común. Además, tiene una incidencia anual de 7 casos por cada 100.000 habitantes. Más común, eso sí, en hombres y con aparición típica entre los 20 y los 30 años. Todo suele comenzar con un fuerte dolor lumbar, en la zona lumbar, pero que va, dicen, mucho más allá de este dolor, ¿no? Su afectación incluye dolor en la columna vertebral, en la columna cervical, caderas, rodillas, tendones, muñecas, fatiga muscular y respiratoria, inflamación ocular e intestinal, calambres, pérdida de fuerza, inestabilidad, dolor en los miembros inferiores e insomnio. O sea, hablamos de unos cuantos síntomas, ¿no? Y bastante incapacitante, imagino que debe ser. Así que para que nos cuente todo esto y cómo vive precisamente pues con esta enfermedad, hablamos con José María Alonso, que es un paciente que tiene esta enfermedad. Le diagnosticaron a los 40 años, ahora tiene 63 y precisamente pues lo queremos preguntar esto, ¿no? Si está muy limitado y cómo le ha afectado. José María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, cuando leemos o escuchamos espondilitis anquilosante, muchos de nosotros nos quedamos un poco sorprendidos porque no sabemos bien qué es, pero tiene tela, ¿no? Podemos decir, o sea, fuerte dolor lumbar, pero se queda muy corto si solo decimos eso, ¿no?
Efectivamente, yo la primera vez cuando me dijo el médico tienes una espondilitis anquilosante, yo me quedé sorprendidísimo diciendo qué está diciendo este señor, después de haber estado como cerca de 20 años yendo de médico en médico sin saber qué era. Cuando me dice eso y dice o te lo tomas muy en serio o acabas en una silla de ruedas, pues más todavía. Es decir, yo a mis 40 años, pues con niños, pues con toda la vida por delante, pues te quedas, vamos, muy sorprendido.
¿Cuáles fueron los síntomas que tuviste en un principio para acudir al médico?
Bueno, yo desde muy joven, yo desde ya cuando era muy pequeño, tenía unos dolores en las rodillas que no me podía ni levantar. A mí me decían que lo que no quería era ir al colegio, y es que lo que me pasaba es que en cuanto me levantaba los dolores de rodilla eran insoportables. Luego ya más adelante fue de estar de pie a los mis 20 años, que fui yo creo que por segunda vez al médico, porque mientras tanto, pues bueno, eres joven y todo pues te lo achacan a que es el crecimiento, estos dolores son los normales, bueno, pues por lo que suele pasar, ¿no? Y a los 20 años, bueno, pues yo de estar en trabajo que estaba de pie, se me hinchaban los pies. Se me hinchaban a lo bestia, es decir, no podía estar de pie. Fui al médico y nada, pues me dijo que a qué iba, si a por la baja. Me marché y no quise saber nada más de él, me cambié de trabajo.
Claro.
No tuve nada que hacer, es decir, si a un señor, un médico, tú vas, entras por la puerta y lo que te dices es que quiere pedir esa por la baja, pues no quise saber nada. Y cambié a un trabajo, pues que fue ser taxista. Ahí pues compaginaba el estar de pie con estar sentado, pero mis dolores en la columna vertebral fueron bestiales. Tan bestiales que efectivamente ya a los 40 años fue cuando me lo diagnostican. Y efectivamente fue cuando entré por un médico en la puerta, nada más entrar por la puerta, me dice, usted tiene espondilitis. Y claro, pues eso te deja sorprendidísimo, ¿no? Y sí, efectivamente, me hicieron las pruebas correspondientes y efectivamente, sí, así fue.
¿Y en este momento cómo estás, José María?
Bueno, pues en este momento yo a mis 50 años, pasé 10 años desde que se me diagnostica hasta que ya vieron los médicos que yo no podía seguir trabajando, pues a los 50 y pocos años a mí me jubilan, porque era imposible, yo no podía compaginar el trabajo con mi enfermedad, y me jubilan, y bueno, pues ahora mismo pues estoy 4 días a la semana haciendo una rehabilitación continuada. Es decir, esta rehabilitación continuada se ha demostrado que junto con la medicación que nos ponen, es lo mejor que podemos hacer en un espondilítico.
¿Puedes caminar en estos momentos?
Sí, en este momento sí. No he acabado en una silla de ruedas. Me lo tomé muy en serio.
¿Y cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que notas? ¿A la hora de levantarte, bueno, pues, te sigue pasando eso que comentabas de pequeño?
Sí,
¿se ha agravado mucho más?
Ahora mismo te digo, si la rigidez. Yo tengo una rigidez continuada. Yo, es decir, cuando tú veas a una persona, como decimos nosotros, echa para adelante, decir, desde lo que es el la cadera hacia la cabeza hacia adelante, cuando veas a una persona así, ese va a saber que es espondilítico. Tú te acercas un día y te lo preguntas, oye, ¿eres espondilítico? Y con una sonrisa te dirá, sí, soy espondilítico. Es decir, que lo tomamos ya con un dolor crónico total y convivimos con eso.
Ya.
Eso es un dolor que no se nos va a quitar. Podemos tener nuestros, como decimos, nosotros altibajos, nuestros altibajos, ¿no?
Claro.
Pero vamos, el dolor crónico le tenemos total.
Por lo que veo, José María, te lo tomas con mucho humor, ¿no? Y da gusto realmente escucharte, ¿no? Aún pese a tu enfermedad y a tu condición en el día a día, ¿no? A tener estas dificultades, te noto con ánimo, ¿no? Y con ganas de seguir en el día a día, ¿no?
Efectivamente, es lo que te digo, que yo antes de que me jubilaran y nada más que pues trabajar, pensar nada más que tenías que sacar a tu familia a trabajar, pues una vez que te jubilan ya piensas de otra manera y piensas más en ti, ¿en qué? Pues en tu enfermedad, en que tú tienes que salir adelante, que ya tienes tú efectivamente, tú, lo que tu familia ya empieza a crecer y ya van teniendo trabajo, pues ya lo vas viendo de otra manera, ¿no? Pero como cuando te toca y eres 30, 40 años, la primera vez te hunden. Te hunden porque tú ves que tienes unos niños pequeños, ves que vas a hacer, que no puedes trabajar, que tus compañeros de trabajo te dicen que eres un vago, y es que no es así. Es decir, no, es que te pueden poner en otro puesto de trabajo. ¿Pero en cuál? Si en el que te pongan no puedes estar. ¿Estás sentado? Estás mal. ¿Estás de pie? Estás mal. No puedes estar en un trabajo en concreto.
Uh-huh.
No, se ha visto que no lo podemos, y sobre todo cuando ya lleva acumulado. Hoy en día, efectivamente, con la medicación que no se nos pone, es bastante aceptable, porque como has dicho también, se nos dan problemas en los ojos, también problemas en los riñones. Es decir, yo muchas veces cuando voy al médico le digo, oye, mira, que me ha salido esto, y dice, ya sabes que esto es de la espondilitis. Es decir, que tenemos una cantidad de enfermedades luego que van acompañadas con la espondilitis impresionante. Pero bueno, nos lo tomamos, como tú bien dices, con buena cara, para que dices, bueno, como ya sé que me va a tocar, pues vamos a ver cómo salimos de ella, que es lo importante.
Además, como tú dices, es una enfermedad de por vida ya, ¿no? Así que
sí.
Tratamiento imagino que debes seguir, pero es eso, ¿no? Que cada vez se le suman más cosas, más ingredientes a la enfermedad,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. No, hay muchos ingredientes que están junto con la enfermedad, y sobre todo, ya te digo, en esta enfermedad que se va avanzando bastante, desde yo cuando empecé, ahora mismo, es decir, la medicación ha influenciado muchísimo, y sobre todo también los fisios, con nosotros nos ayudan muchísimo en hacer una serie de ejercicios. No vamos a ir por una paralimpiada, pero sí a unos ejercicios muy acorde a nosotros, y nos vienen muy bien.
Hablabas hace un rato de que en el trabajo te decían no seas vago, o recordabas,
sí,
por ejemplo, ese médico que nada más entrar por la puerta te dijo,
sí,
que eso era porque te daba pereza ir al trabajo y que querías la baja, ¿no? ¿Crees que se necesita un poco de empatía social o también profesional, ¿no? Porque que un médico te diga eso también sorprende, pero sobre todo en el trabajo y sobre todo con gente con enfermedades no tan conocidas también.
Sí, efectivamente, con enfermedades tan poco conocidas como la nuestra, que hoy en día se va conociendo más, sobre todo por los médicos hoy en día, no es como cuando a mí me lo detectan, que apenas, vamos, incluso le hablabas a un médico que tenías espondilitis y espondiloartritis, como hoy en día se dice, pues te decían, ¿no? Es decir, que te miraban como cosa rara, ¿no? Hoy en día, efectivamente, los médicos saben de qué estamos hablando y saben perfectamente. Lo que no lo vas a ver es tu compañero de trabajo. Tu compañero de trabajo lo que va a ver es que está pidiendo bajas, que no puedes trabajar como él, que no puedes. Y lo único que está viendo el compañero de trabajo es que él está trabajando por ti, por él. Entonces, ni la empresa lo sabe, es decir, la empresa no sabe tampoco qué es lo que te pasa, y si, sobre todo si eres un chaval joven. Te imagino un chaval de 30 años, pon hasta 40 años, una persona ya con 40 años, efectivamente, como decías antes, a los 30 y 40 años es lo normal que suele aparecer, pero aparece antes, ya te digo, yo muy joven, con 7-8 años, a mí me salía lo único que no sabían qué era.
Claro.
Me decían que era una enfermedad reumática. No sabían qué. Claro, hoy en día sí. Hoy en día, ojo, que también pasa que hasta que la detectan, porque hay otros, es una enfermedad que da unos síntomas muy extraños, igual que otras enfermedades. Entonces los médicos, hasta que llegan al final y te dicen, vamos a ver si efectivamente esto es una espondiloartritis o una espondilitis anquilosante, pues
pasa
tiene que
mucho
hacer
tiempo.
Una serie de...
sí.
Pasan desde que te empiezan a hacer las primeras problemas que tienes hasta que te lo detectan, suelen pasar hasta 8 o 10 años.
Uh-huh.
Entonces, claro, nos ponemos que una persona con 20 y tantos años le pasa, por 7, 8 o 10 años, y se ha puesto en 30, casi 40 años.
Claro.
Y es lo que estabas hablando antes, entre 30 y 40 es cuando se diagnostica, efectivamente, porque han pasado todas estas cosas.
Exacto.
Pero en ese tramo es horrible. En los puestos de trabajo, en todo, es horrible. O si trabajas tú por tu cuenta, es decir, ves que no puedes coger peso, tú imagínate que vas a coger una cosa de peso, o incluso vas a coger a tu hijo, y es que no puedes cogerle.
Uh-huh.
Y claro, que te llega la mujer y dice, ¿qué pasa? ¿Que es que no quieres coger? No es que no puedas, es que no puedes, uh-huh. No puedes.
Te ha afectado mucho a nivel familiar, decías que tenías niños pequeños. ¿Cómo ha sido el papel de tu familia en ese momento,
hombre,
no? Sí.
La verdad es que mi mujer es farmacéutica y enseguida pues empezó a mirar a ver qué era la enfermedad y vio que efectivamente pues no era una cosa que te estuvieras inventando, no, sino que lo que tenías estaba ahí y iba a ser de momento, que no hay, como tú bien has dicho al principio, que es una enfermedad que no se va a curar y tienes que saber convivir con ella. Y con los niños pequeños, pues en ese momento, pues mi mujer, como farmacéutica que es, pues tiró de la familia, más que yo trabajando.
Uh-huh.
Claro. Yo trabajaba, pero muy poco, no podía.
Claro. Y con el paso del tiempo, ahora, por ejemplo, ¿cómo te ayudan, José María?
Bueno, pues yo ahora, mira, soy vicepresidente de DEPA, una asociación aquí de Parla, y esta asociación, bueno, pues ayuda a todos los espondilíticos, es decir, que ayuda muchísimo, y hace, por eso es lo que te estoy diciendo, yo estoy haciendo ahora mismo una rehabilitación continuada de 4 días a la semana, que eso me viene, pues no te puedes ni imaginar, con fisios que saben de lo que están hablando, y luego pues yo tengo mis revisiones continuas con mi reumatóloga, y fenomenal,
uh-huh.
Fenomenal.
Pues que así siga, ¿no? Ojalá se vaya avanzando también en tratamientos, no en una cura que no existe, pero ojalá se pueda paliar un poco, ¿no?, este dolor, esta enfermedad, y los años que os queden de vida, pues podáis disfrutarlos de la mejor manera posible, ¿no? Así
Oye,
que
pues,
ojalá sea así.
Muchísimas gracias, de verdad. Y la verdad que lo intentamos y todo espondilítico, ya te digo, cuando te encuentres con alguien que de cadera hasta la cabeza tú es que esté inclinado para adelante, acércate un día con una sonrisa, le dices, eres espondilítico, y ya verás como con una sonrisa te dirá, sí, soy espondilítico. No, es decir, somos muy pocos los que intentamos llevarlo lo mejor posible, y es una terapia que hemos visto que la risoterapia es lo mejor que se nota.
Desde luego se nota al hablar contigo, José María, y es un placer de verdad toparte con personas así que te cuentan su historia y que lo hacen con una sonrisa pese a todo, ¿no? Así que te lo agradecemos, ¿no?, que hayas compartido tu caso y también que le pongas voz a todos esos otros, ¿no?, que sufren lo mismo que tú, pero que en cambio poco se los conoce y poco a veces también se les toma en serio, como nos has contado. Así que muchas gracias y que vaya muy bien.
Gracias a vosotros, de verdad, y ha sido un placer estar hablando con vosotros.
Pràcticament un de cada 5 joves catalans, un 22,7%, ocupa un lloc de feina pel qual està sobrequalificat. Així ho indica un estudi del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el CETESC, que apunta que es tracta d'un descens respecte a fa una dècada, que aleshores se situava en el 30,7%. L'organisme assegura que la subocupació té conseqüències importants en les condicions de vida del jovent i, entre altres, disminueix i empitjora l'emancipació, fomenta la migració i empitjora també el benestar emocional. A més, l'informe apunta que un 7,1% dels menors de 34 anys treballen menys hores de les que voldrien, un percentatge que augmenta en comparació amb l'any 2012. Sobre el tema volem parlar amb el director d'aquest informe, el Xavier Riudó. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un estudi que crida l'atenció, sobretot, no?, per aquesta sobrequalificació, o sigui, que estan molt més sobrequalificats, no?, del que en principi seria lo normal, no?
Sí, 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 exacte. Estem parlant d'aquesta xifra que acabes de comentar, no?, d'aquest 22,7% no?, de la joventut ocupada, no?, que té estudis o postobligatoris que estan objectivament sobrequalificats, no? És a dir, que d'alguna manera sí, és a dir, que ens estem trobant que aproximadament això, estem parlant de, en aquest cas, doncs, d'uns 150.000 joves que pateixen aquesta situació, que senzillament estan fent una feina per la qual, d'alguna manera, doncs, podríem d'alguna manera aspirar a una feina superior a la que tenen en aquests moments. No?
Mm-hmm. De quines franges d'edat estem parlant?
Bé, nosaltres en l'informe el que hem fet és una anàlisi de la població jove entre 16 i 34 anys, que és bàsicament el mateix marge o la mateixa franja que utilitza l'enquesta de joventut de Catalunya i que ens permet veure precisament aquests processos més de transicions, més d'element per veure quina és l'evolució, no? A mesura que doncs, van fent anys per poder detectar doncs, si aquest fenomen doncs, es manté o produeix doncs, o la reduint o ens permet d'alguna manera analitzar una mica més enllà.
Mm-hmm. I, per exemple, de quines feines?
De fet, les persones, els joves que pateixen aquesta situació, sobretot se centren en l'àmbit de la construcció, en l'àmbit també de la indústria, i després en el sector serveis, bàsicament en el tema d'hostaleria i restauració, no? Que serien els sectors en els quals doncs, aquesta sobrequalificació s'incrementa.
Clar, tot això tenint en compte no només la feina, no el sector, sinó fins i tot el sou, no? Perquè l'informe, de fet, calcula que aquest fenomen podria suposar cobrar fins a uns 300 euros menys dels que tocarien. Clar, estan sobrequalificats, tenen feines inferiors no respecte a la seva qualificació, no? En si, i això fa també que cobrin menys. Aquest és un dels dels inconvenients, volem dir, que més es fan notar en aquest aspecte?
Aquest en seria un, no? Però bàsicament el que hem detectat són així que parlarem molt resumint, cinc conseqüències importants, no?, d'aquesta subocupació. D'una banda, una menys i pitjor emancipació. Per tant, tenen més dificultats per poder marxar a la casa dels seus pares. No? Tenen unes pitjors condicions residencials, en general tenen més pes del lloguer, és a dir, són persones que tenen més vinculació en l'àmbit del lloguer, tenen més dificultats per fer front amb el cost de l'habitatge. Tenen uns nivells superiors de pobresa econòmica, i aquí va en relació precisament el que tu comentaves. També detectem que són persones que estan pensant més en la possibilitat doncs, d'emigrar, per intentar buscar precisament feines que s'ajustin més a la seva formació i a les seves habilitats. I, per últim, acostumen a tenir més dificultats o més problemes en el que seria el seu benestar emocional.
Mm-hmm. Clar, entre aquestes coses, ara, per exemple, deies el fet d'emigrar, té més incidència entre els joves nascuts a l'estranger, no?, i els municipis, per exemple, de menys de 10.000 habitants, i també, per exemple, parlem de que hi ha molts contractes temporals, no? Si parlàvem, per exemple, d'aquest baix sou, no?, parlem també de jornades parcials, no?, de fins a 20 hores a la setmana, o sigui, es redueix el sou, es redueix l'horari, i doncs les condicions són bastant diferents. Com podem fer front a aquesta subocupació? Què és el que podem fer per tal d'evitar-ho?
Mira, bàsicament, nosaltres el que hem fet en l'informe és hem agrupat tot un seguit de recomanacions. Hem fet aproximadament unes 45 recomanacions que les hem desglossades en tres grans apartats. D'una banda, doncs, intentar minimitzar precisament aquesta incidència de subocupació. Un segon gran àmbit és actuar precisament sobre els impactes, no?, que genera aquesta subocupació. I, per últim, sí que ja són aspectes potser una mica més tècnics, però doncs, el que sí que reclamem és poder disposar d'un millor sistema d'informació i anàlisi per poder realment analitzar de manera molt més acurada aquest fenomen. No? Pel que fa a aquest primer aspecte, que seria la minimitzar la incidència de subocupació, un dels elements bàsics és poder ajustar l'oferta formativa a la demanda del treball, no? I, sobretot, un ajust millor entre ocupació i formació. I aquí doncs, hi ha diverses mesures. Una d'elles és apostar decididament per la formació professional, sobretot en les famílies amb més demanda d'ocupació, no? Aquí, per exemple, hi ha un informe molt interessant, no?, que és un informe de prospectiva que va fer l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional, on es detecten precisament aquestes necessitats, no? I, per tant, doncs, anem a apostar per això, no? Després també fer un ús més important de beques i reducció de taxes, sobretot en aquestes formacions, que d'alguna manera són demandades per les empreses i per les organitzacions, i després, evidentment, també tenir en compte les necessitats del territori. Però per nosaltres també un element que també és fonamental és apostar també d'una manera decidida per l'orientació al llarg de la vida. Això bàsicament significa posicionar un bon servei d'orientació que tingui una estratègia per tota la vida i que sigui un servei únic de referència pública i de qualitat. És a dir, que d'alguna manera ens acompanyi en tot aquest procés de creixement professional, no?, que tenen doncs, les persones joves, no?, i que, per tant, doncs, els pugui donar suport a la presa de decisions. No? Per tant, aquesta orientació creiem que també hauria d'apostar també de cara per la formació professional i també que aquesta orientació també es pugui fer a la universitat, no?, per d'alguna manera doncs, que les persones que puguin decidir fer un determinat tipus de grau puguin valorar, no?, quines seran les seves oportunitats al moment que acabin aquests graus per incorporar-se, per integrar-se a l'oferta, no?, a la demanda de treball i que per tant també tinguin més probabilitat d'ajustar, no?, la seva formació a les necessitats del mercat de treball. Ja només per acabar.
Digues, cap problema.
També hem fet tot un seguit de recomanacions per intentar reduir els impactes de la subocupació, no? I aquí, doncs, sobretot, ens centrem en reforçar les mesures de lluita contra la desigualtat, sobretot pel que fa a l'emancipació, la conciliació, la mobilitat i la salut. No? I, en tot cas, doncs, els qui vulgueu conèixer en detall aquestes recomanacions, doncs, podeu accedir des de la nostra pàgina web a l'informe.
Clar, tot això, tenint en compte, Xavier, que avui en dia, no?, és bastant més complicat, no?, que potser fa un temps enrere dedicar-se al que has estudiat, no? Per això parlem també d'aquesta sobrequalificació, no?, aquesta subocupació, perquè és molt difícil que els joves avui en dia aconsegueixin treballar realment del que han estudiat i doncs tenen la universitat, tenen graus, tenen màsters i al final tenen moltíssima sobrequalificació respecte a vegades al lloc de feina en el que estan. Una dada que em crida l'atenció és que aquesta insuficiència, no, de jornada de la que parlàvem té una afectació molt més alta entre les dones que no pas entre els homes i que s'enfila fins al 8,9% del total. O sigui, parlem de que fins i tot majoritàriament les dones són les que han de reduir la seva jornada laboral en aquestes 20 hores setmanals que parlàvem, no?, i en aquests contractes temporals, més que no pas als homes. Suposo que també això doncs, ho heu estudiat a l'estudi i ho heu pogut observar en diversos casos, no?
Sí, m'has fet una pregunta llarga i si et sembla, doncs intento descompondre una mica, no? Amb aquest primer aspecte de que els joves tenen moltes dificultats per fer una feina que s'ajusti doncs, a la seva formació, home, les dades no són tan així. Dir, el que estem dient és que és una de cada, no? Estem parlant d'un 22,7, per tant vol dir que sí, una de cada 5 persones joves doncs, poden tenir dificultats per això, però 4 de cada 5 sí que ho aconsegueixen. Per tant, jo crec que és important donar un missatge positiu en aquest sentit, no? És a dir, que la gran majoria dels joves aconsegueixen trobar una feina que s'ajusta, no?, a la seva formació i a les seves experiències i a les seves habilitats, no? Per tant, això jo crec que és important dir-ho, no? Després, sí que insistir també que jo crec que és important que les persones joves puguin seguir fent, no?, el que realment desitgen, la seva vocació, no?, quines són la formació que realment creuen que ja poden d'alguna manera desplegar les seves potencialitats. El que sí sí que també és veritat és que per això hem insistit molt en que cal que puguin ser, que aquestes persones estiguin acompanyades i que rebin tota la informació possible, no? Que sàpiguen que si fan determinat tipus de formació, probablement potser tindran més dificultats, no? per trobar aquest encaix, no? I que en tot cas ells prenguin les decisions, no? Perquè a vegades tenim la sensació que els joves van molt desorientats i que després es troben amb el resultat, doncs, de potser fer un grau que d'alguna manera doncs, la demanda d'aquest tipus de feina, no? En el cas que s'ajuda a la seva formació és petita i moltes vegades ho desconeixen, no? Per tant, és molt important aquesta orientació, donar tota la informació possible, donar tot l'acompanyament possible perquè al final aquest jove faci, no? Prengui el camí ajustat, no? I que pugui prendre la decisió amb tota la informació que li correspon. Jo crec que aquest és el tema essencial, no? Pel qual estem treballant. I per tant, doncs, que sàpiga doncs, les conseqüències, no? que pot suposar aquesta decisió que prengui en la seva carrera formativa. I després, pel que comentaves de les dones, no? De les noies, respecte als nois, podríem dir, sí que el que sí que veiem és que aquest efecte, podríem dir, de gènere s'observa sobretot en la insuficiència de jornada. No és tant en l'àmbit de la sobrequalificació, sinó en que són que les dones joves es queixen, no, que estan fent que tenen una feina a la qual voldrien d'alguna manera dedicar una jornada completa o més completa i no poden. Tenen que fer una jornada mitja jornada o el que sigui. Aleshores, per tant, és un problema d'insuficiència de jornada. I això com ho podríem explicar? Bueno, hi ha diversos elements. A vegades també hi ha efectes, per exemple, doncs, que venen vinculats a corresponsabilitat en l'àmbit de la familiar, en aspectes de conciliació, en aspectes que pot ser el tipus de feina que estan fent és una feina que es caracteritza per aquest tipus de jornades més o menys de mitja jornada, etc. Hi ha diversos factors que poden explicar que les dones, no? Aquesta diferència entre el 5,3% dels homes i el 8,9% de les dones, podria venir explicat per alguns d'aquests factors que et comentava.
Clar. Doncs Xavier Riudó, director d'aquest informe del CETESC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquestes dades, no?, detalladament, i per reflexionar també amb nosaltres sobre aquesta enquesta. Moltes gràcies i esperem doncs, que tot això vagi endavant i millori també amb el pas del temps. Gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres i gràcies per fer difusió de tot el que estem fent des del Consell de Treball.
Gràcies, que vagi bé.
A veure.
España sumó el lunes un nuevo capítulo en su historia reciente con un apagón que durante horas nos dejó sin electricidad a buena parte del país. El corte afectó no solo al suministro eléctrico, sino que también al suministro hídrico y a las comunicaciones, líneas móviles, internet y servicios informativos quedaron fuera de servicio, generando una sensación de aislamiento e incertidumbre entre la población. Hechos que no son frecuentes, pero que pueden volver a producirse en cualquier momento debido a causas externas como averías, obras o fenómenos meteorológicos. Y en ese contexto, pues resulta clave saber cómo actuar, ya sea en particulares, saber cómo actuar por nosotros mismos o también cómo actuar si se trata de una comunidad de vecinos. Hoy hablamos sobre el tema con Mercedes Blanco, que es CEO de Vecinos Felices, Administración de Fincas y Alquileres. Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente, claro, lo que vivimos el lunes es un hecho histórico, lo podemos decir, ¿no?, incluso, y a todos nos pilló desprevenidos, sin saber qué hacer, comprando velas, comprando pilas, por si teníamos radios en casa analógicas. Entonces, por si vuelve a ocurrir otra vez, ¿cómo debemos actuar?
Bueno, lo primero de todo es mantener la calma, ¿no? Desde luego que ha sido un hecho histórico, insólito, y lo que nos hace, bueno, y esta experiencia lo que nos hace es ser previsores de cara a que esperemos que no, pero que si pudiera producir en otra ocasión o que el corte de luz, en lugar de que fuera ámbito nacional, pues fuera local, ¿no? Que esto también pasa, a veces se corta la luz en una zona determinada. Entonces, desde luego tener un kit de emergencia, pues pilas para estar comunicado con la radio, Y yo, respecto al ámbito de las comunidades de propietarios, mi recomendación es, aparte de la calma, pues si hay que ver si, por ejemplo, si ha habido un corte de luz, si hay alguien que se ha quedado en un ascensor, para poderle ayudar, para poderse comunicar también con la empresa, si en ese caso se puede, si nos podemos comunicar con la empresa de ascensores, o simplemente para comunicarte con esa persona para que mantenga la calma, ¿no? Cuando estamos en comunidades de propietarios, cuando vivimos en una comunidad y cuando se dan situaciones como esta, es importante también, pues si hay posibilidad de comunicar si alguien necesita algo dentro de la comunidad, ¿no? Porque siempre hay personas mayores que pueden ser más vulnerables o que les puede esa situación les puede sobrellevar un estrés, ¿no?, adicional, y como nosotros siempre buscamos que exista comunicación entre los vecinos de un mismo edificio en situaciones de imprevistas o de crisis como esta, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, desde luego, lo más importante siempre es mantener la calma y tener un plan de acción determinado, es decir, pues si tienes familiares en los cuales hay una posibilidad de comunicarte, pues saber que te vas a encontrar en un sitio determinado, que habrá como hablamos cuando hay un plan de evacuación en un edificio, pues en ámbitos familiares pues que ocurra lo mismo, ¿no? Pues mira, si pasa algo nos vemos en el hogar, en casa, o nos vemos en tal sitio. Tener un kit de en casa, siempre tener linternas, muy importante, con pilas, aparte de velas, sí, que pero que las linternas son fundamentales, y el kit básico de supervivencia básico para poder estar y aguantar unas horas. No abrir la nevera, ni abrir el congelador para que los alimentos perduren lo máximo posible. Y en principio esta es nuestra recomendación.
Es curioso como, no sé si incluso hace pocos meses, ¿no?, o semanas, nos advertían de ese kit de supervivencia, ¿no?, por si pasaba algo, tenerlo en casa y justo va y ocurre lo del apagón, ¿no? No sé si es coincidencia o qué, pero en ese aspecto sí que tendríamos que tener, ¿no? ¿Recomiendas, por ejemplo, tú un kit de supervivencia como este que comentabas?
Sí, bueno, el kit de supervivencia mínimo, al menos, es que si no hay luz, tener otros dispositivos que te puedan permitir tener luz en casa. Y respecto a la alimentación, pues también tener contemplada tener alimentos en casa que no sean perecederos para poder llevar ese momento o ese día a día, ¿no? Y insisto, lo más importante es mantener la calma, tener todo bien organizado donde está, y luego preocuparte si hay alguien en tu edificio o aparte del ámbito familiar que pueda tener una circunstancia en la que le podamos ayudar y que esté cerca, y entonces apoyarnos los unos a los otros. Uh-huh. Es súper importante.
¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, con los aparatos que tenemos conectados? ¿Es mejor tocarlos, dejarlos como están?
Bueno, a efectos de una posible subida de tensión, va bien desconectarlos del enchufe, porque luego cuando venga la luz, pues no sabes si pueden estropearse o pueden tener un... Pero bueno, los básicos, que se desconecten bien y mantener eso, neveras encendidas, todo para que la nevera, evidentemente, para que se mantengan los alimentos para cuando venga la luz.
Uh-huh. Teniendo en cuenta que pasó nada hace apenas pocos días, ¿crees que se actuó bien en ese momento de desesperación, entre comillas, de no saber qué hacer? ¿Crees que todos utilizamos un poco el sentido común y actuamos de la mejor manera posible?
Sí, la verdad es que la organización es impresionante, como entre yo he visto imágenes incluso de trenes parados que se ayudan, la naturaleza humana lo que hace es ayudarnos y trabajar en equipo para superar adversidades, ¿no? Y esto lo hemos visto también recientemente en otras situaciones que se han dado, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente es un orgullo que entre todos nos ayudemos para buscar soluciones a esta situación.
Exacto. Pues Mercedes Blanco, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por hacernos estas recomendaciones Y por si algún día vuelve a ocurrir, pues ahora ya tenemos un poco también la experiencia de esta vez pasada. Gracias y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
I d'aquí una estona en breus parlem de que s'apropa l'estiu i amb això també el moment de buscar vacances. I a on? Doncs potser als càmpings.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus. Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra. Y no veas qué ofertas. El pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva, el que nos gusta, tiene un 70% de descuento en la segunda unidad. Y he visto para postre una caja de 600 gramos de fresas por 3,49. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
S'apropa l'estiu i amb això, en moment de buscar vacances, segur que molts de vosaltres esteu pensant i buscant el lloc ideal on anar i nosaltres volem parlar de càmpings aquí, al matí del cap de setmana. El sector del càmping està agafant embranzida els últims anys, especialment a partir de la pandèmia, per la possibilitat de disposar d'un espai privat no compartit i poder estar a l'aire lliure. El primer càmping, tot i que ja no existeix com a tal, va obrir les seves portes del 1954 a la Fosca, a Palamós. Des de llavors han canviat molt les coses des del punt de vista més social del càmping. Abans, per exemple, s'hi anava amb més tendes de campanya i ara amb més caravanes, autocaravanes i campers, i es viu l'experiència també del glamping, com també econòmic. Actualment hi ha més de 300 instal·lacions d'aquest tipus a Catalunya que ofereixen unes 260.000 places, representa un 30% de l'activitat turística amb un impacte econòmic d'uns 2.500 milions d'euros l'any i el sector dona feina a més de 16.000 persones de forma directa. El pes del turisme internacional en el sector és clau, ja que a Catalunya representa més del 50% de les pernoctacions. Ara, els càmpings han estat en el punt de mira pel decret d'inundabilitat que volia posar en marxa el govern i que implicaria el tancament d'alguns d'aquests establiments, sobretot del Pirineu. Des del sector es van queixar de la manca de diàleg de l'administració, que ha fet marxa enrere i ara promet diàleg. En tot cas, però, per commemorar aquests 70 anys de càmping, s'ha editat un llibre, El càmping, història del càmping a Catalunya, elaborat per la Universitat de Girona, i és el primer recopilatori de la història del sector a Catalunya i el conjunt d'Espanya. En parlem sobre el tema amb el Lluís Coromina, que és el degà de la Facultat de Turisme de Girona i un dels dos autors del llibre. L'altre és la Dolors Vidal. Lluís, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquests 70 anys del càmping a Catalunya. No sé si saps com va començar tot plegat. En quin moment es va pensar en que la idea de muntar un càmping doncs funcionaria fa 70 anys enrere?
Sí, sí, fa 70 anys, fa molts anys. Bàsicament va començar d'una manera bastant inesperada per la gent local. inicialment hi havia molts turistes centroeuropeus que arribaven a Catalunya, i són els turistes que actualment, les nacionalitats que actualment són els càmpings. És a dir, venien i buscaven un lloc on allotjar-se. I precisament ells mateixos preguntaven si es podien allotjar en terrenys agrícoles. Uh-huh. I estaven una mica sorpresos la gent d'aquí. I llavors la gent d'aquí va començar a cedir una mica d'espai agrícola, i això va anar evolucionant d'una manera més professionalitzadora fins que es van començar als anys 50 a instaurar, diguem, els primers càmpings oficials. Fins llavors eren terrenys que els turistes demanaven, sobretot aquests turistes centroeuropeus, de poder-hi establir un tenda de campanya o una petita caravana.
Mm-hmm. I l'expansió, imagino que va començar d'aquesta manera, no? Quan van poder anar instal·lant poc a poc diferents coses, no? La tenda de campanya, l'autocaravana, sí que és cert que imagino que va arribar després, no? Però a mesura que podien anar veient que podien instal·lar-se durant un temps allà, no? Per les seves vacances, doncs això va començar també a que comencés a fer-se gran, no, diguem?
Exacte, exacte. Una vegada van començar a veure que això podia ser un negoci, és a dir, inicialment va ser molt sorpresa, què hi fan aquí. I llavors ja es va veure que anaven vinguent regularment i es va començar a instal·lar el negoci amb una petita recepció, inicialment poca cosa més, amb les seves petites parcel·les, i així va començar. A partir d'aquí es va anar professionalitzant una miqueta més. Però els inicis eren molt... Les fotos que tenim i que estan en el llibre es veuen, aquests primers càmpings o campaments, en podíem dir gairebé, que estaven al costat del mar i al mig d'uns terrenys que no hi havia res més.
Mm-hmm. I quins canvis diries, Lluís, que al llarg dels anys ha anat patint aquest sector a Catalunya? Com s'ha anat avançant i també com s'ha anat modernitzant, per exemple?
Era un sector molt inicialment bàsic, amb un perfil molt semblant, és a dir, turistes centroeuropeus que venien amb la seva petita caravana o tenda de campanya i bàsicament venien a seguir, una mica que diuen, seguir el sol. Llavors es va anar evolucionant i actualment és un canvi radicalment diferent. Actualment tenim moltes nacionalitats que fan càmping. La catalana, des de la Covid, ha incrementat molt. Per tant, tenim la meitat dels turistes que són ja catalans en els càmpings. Llavors, ha evolucionat molt tot el tema de les experiències. És a dir, un turista actualment de càmping comparat amb el que teníem fa els 50 anys o els inicials, doncs busca experiències molt úniques i experiències completes. I els càmpings. I els càmpings, quan dèiem que eren terrenys agrícoles, ara són grans infraestructures amb molta inversió en sostenibilitat. Són estructures verdes, que en diguem, perquè són molt sostenibles en el tema de tant de llum, aigua com residus.
Uh-huh. Ara comentaves, no?, les diferents nacionalitats que abans començàvem el càmping, però que ara també s'han afegit, no? Actualment també ha canviat molt, no?, el tipus de turisme que ve i el lloc d'on venen?
Es manté el tema... De, sí, és a dir, holandesos, sobretot, alemanys, Bèlgica, el Benelux, i els francesos també, que tenen molta, molta tradició amb els càmpings.
Exacte.
I en els últims anys ens hi afegim nosaltres, els catalans i la resta d'Espanya, en els càmpings.
Uh-huh. I què representa pel turisme els càmpings?
Pel turisme és un subsector, sempre s'ha dit, sempre ho hem dit i així s'ha analitzat, pioner en tema de sostenibilitat, per exemple. Els càmpings donen una visió del turisme sostenible. Els càmpings, precisament catalans, han guanyat molts premis europeus de sostenibilitat i és un sector en el qual les experiències són molt úniques, i també s'ha de dir que la satisfacció amb els anàlisis que es fan, la satisfacció dels campistes és molt alta, perquè si mirem la repetició i la durada de l'estada, és molt més alta en càmping que en altres subsectors del turisme.
Uh-huh. I els càmpings ja no només ofereixen una cosa tan simple com és simplement acampar, no? Ara també, com comentaves, s'han convertit en infraestructures grans, no? Ara, per exemple, tenim el glamping, que és com una cosa molt semblant, no?, al càmping, però amb una mica més de tendència hotelera, podem dir. No, no sé si és aquesta la manera de dir-ho, però que s'ha com reinventat una miqueta, no?
Exacte. El glamping, jo diria que és una mica més de luxe i sobretot
exacte.
De comoditat, en aquest sentit. Bé, el que dèiem, és a dir, hi ha una nova demanda que exigeix noves experiències úniques. I, per tant, el que és la indústria del càmping s'està adaptant molt ràpidament. Per tant, estan fent noves experiències pels clients i, en aquest cas, de comoditat. I el glamping agafa un nou sector que no hi era, el que estem dient, que no hi era fa uns anys, i que vol tenir aquesta experiència en el càmping una mica més còmoda. I, per tant, i sentir-se no com un hotel, però diferent en el sentit de que tenir de fet es poden tenir les mateixes comoditats. També el càmping et pot canviar les tovalloles, el llit, etc.
Mm-hmm. I si parlem, per exemple, d'aquestes casetes que hi ha incorporades als càmpings, o per exemple els bungalows, també seria doncs una expansió, una modernització de l'estil que hi havia abans, 70 anys, fa 70 anys, per exemple?
Exacte, és el mateix estil.
També, no?
Sí. A més, l'avantatge dels bungalows és que molts ja són autosuficients,
clar,
en el sentit de la sostenibilitat que parlàvem també, i les grans avantatges de tenir aquests bungalows als càmpings, sobretot quan parlem amb el sector del càmping, és la satisfacció de les famílies o de les famílies, de les persones que hi van, amb la relació amb altres campistes, també. Això és un dels temes destacats, també, del sector del càmping. Aquesta relació de pares a fills i que repeteixen. I el mateix passa amb el que és l'empresa, el càmping. Molts càmpings ens trobem que són familiars a Catalunya.
Mm-hmm.
Per tant, és una generació que va començar fa 70 anys i que estan evolucionant.
De fet, no sé si és cert això que diré, no?, de que els bungalows i més aquest estil de càmping potser són molt més familiars, no?, també pel fet d'anar amb nens petits, no?, més apte per tots ells, per aquesta comoditat que ofereixen, no?, a part de doncs, les tendes de campanya, que potser és més per joves o una parella soltera, no? Si per exemple, es va amb nens, podríem parlar d'aquest tipus de càmping una mica més, amb més comoditat?
Sí, és a dir, sens dubte, els camps dels bungalows han evolucionat moltíssim des de que les famílies, sobretot també catalanes, des de l'estat espanyol, s'han incorporat en el càmping, perquè són, diguéssim, uns nous campistes que han vist amb el bungalow, sobretot, una experiència doncs, molt agradable de poder estar amb la família i no tenir una caravana.
Clar.
Un dels problemes que hi havia era una caravana doncs, que té uns costos i potser hi ha uns nous turistes, nous campistes, que hi volen anar puntualment, els càmpings. Per tant, el bungalow és una molt bona diguéssim, una molt bona experiència per a aquestes famílies.
Uh-huh. I com s'ha adaptat, Lluís, el càmping a les circumstàncies actuals? Hem tingut la pandèmia pel mig, hem tingut crisis, no? Ha sabut adaptar-se i fer front a aquests petits inconvenients que han hagut passant al llarg dels anys?
De fet, els càmpings s'han mantingut des de fa molts anys en estabilitat. És a dir, hi ha hagut algunes crisis turístiques que els càmpings han sabut manejar. En aquest sentit, de que tenen aquest espai verd i que la gent s'hi pot sortir més còmoda. I això és el que en el temps de pandèmia va ser un problema inicial, lògicament, que no s'hi podia, que estaven tancats els establiments, però posteriorment va ser un boom. És a dir, la pandèmia va fer que el turista veiés amb el càmping un lloc on realment hi pot anar i pot passar unes vacances, perquè no és la tenda. La imatge que tenim de la tenda, jo crec que la gent ja l'està començant a deixar i comença a veure que el càmping s'hi pot anar no només en tenda, sinó amb tot el bungalow, el glamping, i sobretot a fer experiències, a tenir experiències molt úniques que es poden tenir al càmping. Mm-hmm. I sobretot contacte amb naturalesa i família.
I desconnectar, no? Sempre va bé. T'anava a comentar, Lluís, com es presenta la temporada d'enguany, aquest estiu, als càmpings?
Aquest estiu, el sector ens diu que s'espera una temporada molt bona, també, continuant amb la passada, que va tenir més de 10 milions de pernoctacions. Per tant, aquest any s'espera, doncs, almenys mantenir aquest nombre de turistes.
Mm-hmm. Doncs Lluís Coromina, degà de la Facultat de Turisme de Girona i un dels dos autors del llibre, imagino que tardarà anar a càmping, no?, a l'haver fet aquest llibre. A mi també, no, si no m'equivoco, a tu et deu agradar bastant, segur, anar de càmping,
sí,
a l'estiu.
M'agrada molt anar de càmping, i sobretot el que hem descobert, perquè que anem de càmping, anem en alguns càmpings, però fent el llibre hem parlat amb desenes i desenes de persones relacionades amb el càmping, i realment és un sector que és agradable en tot sentit, des que hi vas que pots desconnectar, però també les persones, el fet de que sigui bàsicament un negoci familiar, negocis familiars, fan doncs que l'experiència sigui molt més única, també treballant amb el sector.
Sí. Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta història del càmping, no? Fer un recorregut dels anys passats fins a l'actualitat. I ara doncs només ens queda pensar en el càmping al qual anar aquest estiu. Així que gràcies per parlar amb nosaltres i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia.
Ara volem parlar dels resultats d'un estudi que han demostrat la relació entre tenir una mala microbiota i una pitjor recuperació després d'un trasplantament de fetge. Es tracta d'un estudi liderat per l'Hospital Vall d'Hebron, on es va analitzar la microbiota de 17 pacients d'abans i després de la intervenció, mantenint el seguiment fins un any després. Sobre el tema en volem parlar amb la doctora Chess. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Claro,
gracias, Soja. Sí, por llamar.
Claro, los resultados han demostrado esta relación, ¿no?, entre tener una mala microbiota y también una peor recuperación en el caso de tener un trasplante de hígado. Es así, ¿verdad?
Correcto, sí. Lo que hemos visto es que cuando un paciente tiene una alteración más amplia de la microbiota antes del trasplante, pues estos pacientes, después, un año después del trasplante, todavía llevan una microbiota más alterada que los que inicialmente tenían una microbiota menos alterada.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido el estudio, el momento de llegar hasta aquí?
Nos costó mucho para conseguir 17 pacientes, porque al principio la hipótesis era que de esos pacientes después de trasplante, la pregunta que la hipótesis que teníamos es que la microbiota podía impactar el rechazo o no del trasplante.
Claro.
No sabíamos que nos podía costar tanto a tener 17 pacientes, porque tenían que entrar con todos los criterios, ¿no?, del estudio.
Uh-huh.
Pero igualmente hemos conseguido reclutar a 17 de ellos con 17 controles que son familiares de sus pacientes, y también hemos analizado la microbiota de los donantes.
De acuerdo.
Y con esto, por lo menos, aunque no hemos podido predecir si un paciente con una microbiota inicial va a hacer un rechazo o no del órgano, porque el número de pacientes era demasiado pequeño, hemos podido ver que estos pacientes, antes del trasplante, se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Un primer grupo, que son pacientes que llevan una microbiota más alterada, y un otro grupo, pacientes con una microbiota menos alterada. Y precisamente lo que hemos visto es que los que tenían una microbiota más alterada eran los pacientes que tenían también una función hepática más severa.
De acuerdo.
Más alterada.
Sí.
Y estos pacientes, después de un año de trasplante, guardan una microbiota más alterada, y entonces han tenido más dificultad en recuperar su función hepática también.
De este modo, las personas que han tenido una evolución más positiva postoperatoria, digamos, en un año, es cierto también que habían conseguido un nivel aún más saludable de microbiota, ¿no?
Correcto, correcto, exacto. Hemos visto una asociación entre la recuperación de la función hepática y la recuperación de la composición de la microbiota.
Exacto. Claro, todo esto lo habéis hecho con 17 pacientes, ¿no? Tanto sí. Antes como después de la intervención. En estos momentos, ahora ha pasado un año, me contabas, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Pero ahora estos pacientes pueden hacer vida completamente normal?
Sí, lo que... Bueno, yo no tengo... Yo personalmente no soy el clínico que ha seguido estos pacientes, especialmente después de un año, pero lo que yo he entendido es que muchos ahora han recuperado muy bien su función hepática, sí.
Así que... Podemos decir que ha sido positivo, ¿no?, al final este estudio, y que estos pacientes se encuentran recuperados, que están bien, y que tanto los que tenían una peor microbiota y lo tenían en este caso un poquito peor que el resto, pues se encuentran bien y han podido recuperarse.
Exacto, exacto.
Pues, doctora Chess, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por habernos contado estos resultados, ¿no?, del estudio que habéis hecho. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Y ahora hablamos con Valeria Castro, que estrena nuevo álbum, se llama El cuerpo después de todo, y cuenta lo que pasa en el cuerpo de una mujer tras vivir varias situaciones que afectan directamente a la carne, al hueso y al corazón, dice. Valeria, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar por aquí.
Nosotros igual. Hablas de el cuerpo después de todo. ¿Después de qué?
Pues después de varios años, ¿no?, de empezar en esta industria musical, en primer lugar, ¿no?, que de repente ha sido como una sorpresa, ¿no?, de vaya vida que es esta, que es curiosa, muy bonita, pero bueno, también con sus momentos en los que te abrumas, y luego después de la vida misma, ¿no?, los amores, los desamores, la ansiedad, las presiones, y bueno, todo lo que una tiene que vivir con la edad que tengo, que es una circunstancia, ¿no?, será, supongo, en el resto de la vida de otra manera, pero bueno, una tiene que contar su historia, y de la manera que a mí me gusta, que es con ternura.
Eres muy joven, hablas de que llevas poquito, ¿no?, en la industria musical. ¿Es tal y como la esperabas? ¿O al menos te gusta como para seguir viviendo de esto el resto de tu vida? ¿Te gusta dedicarte a esto?
Sí, 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 lo acepto tal y como es para el resto de mi vida. No, me parece que es tal y como esperaba, ese cariño del público, ¿no? Bueno, incluso es mejor de lo que esperaba, porque es una cosa muy, muy brutal. Yo muchas veces pienso, ojalá todo el mundo pudiese vivir lo que yo vivo encima encima de un escenario, esa, pues eso, ese cariño que hay delante. Pero bueno, luego también es verdad que es un trabajo a veces ligeramente tedioso y tienes que estar ahí al pie del cañón intentando, bueno, que seguir sacando la música que quieres, manteniéndote fiel a tus principios, a lo que quieres hacer tú, tu música. Pero bueno, estoy con esa, hay que estar equilibrando la balanza cada poquito para bueno, para que no abrume, no ahogue a una misma. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy contenta como para seguir con ella toda lo que la gente me deje, que siempre lo digo, mientras la gente quiera, Valeria Castro estará aquí pues, cantándole.
Eso está bien. Es el segundo álbum, ¿no? Y está grabado entre México y Madrid. ¿Cómo es que decides ir a México a grabar este disco?
Pues yo soy canaria, yo soy de la isla de La Palma y siempre me he sentido muy conectada con Latinoamérica. Desde hace ya unos años he empezado a girar por allí. México fue el primer país que pisábamos con las anteriores giras y siempre me he sentido también muy conectada, ¿no? Con esa forma de la gente de allí de mirar a la música muy pasionalmente. Tenía muchos amigos por allí, entonces decidimos, ¿no? Cuando estábamos en el proceso de producción del disco, porque yo ya traía las canciones compuestas, pues buscar como un soplo de aire fresco, ¿no? Entonces, en un afán de ver qué pasaba, dijimos, vamos a pasar por México y hacer también promoción y cosas así, pero vamos a ver qué pasa cuando cruzas el charco en pro de bueno, de ponerle cariño a tu música. Al final, los procesos de producción de las canciones, de generación de la música, a veces son como búsquedas que no sabes a dónde van a ir a parar, y me gustaba como buscar, como tener algo nuevo, ¿no? Algo novedoso, tengo la suerte de que pude hacerlo, ¿no? Que a veces también pues los costes no lo permiten, pero bueno, la vida me llevó hasta el otro lado del charco a probar un poquito de suerte y me junté con músicos maravillosos que le dieron pues un ADN a este disco, que también pues trae eso, un poco de Latinoamérica.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Hay ADN en el disco de otros lugares, ¿no? Además también hay gira internacional, ¿no? Sí. Podemos decir, o sea, pisarás muchísimos lugares, entre ellos pues saldrás fuera de España y te vas a abrir camino más allá de aquí, ¿no? De nuestra tierra. Cuéntanos qué te ha aportado este disco y el compartirlo con estos artistas, ¿no? Y con estos compañeros que comentabas.
Pues para mí este es un disco muy introspectivo. Yo venía de hacer un disco anterior, yo soy de La Palma y tenía una raíz muy fuerte a mi tierra y a la historia que bueno, que había habitado en mis propias carnes, que fue ese volcán de La Palma. Pero este disco, ya siendo el siguiente paso, ¿no? De repente ahondé un poquito más en los sentimientos propios, las cosas que a veces intentamos como tapar, el monstruo y la habitación que si no lo enfrentamos, pues a veces se hace enorme y ocupa todo este espacio. Y pues eso es lo que me está trayendo este disco, ¿no? El poder ahondar en esas cosas que a veces tratas de tapar y compartirlo con la gente, pensando a veces, ¿no? Cuando lo escribía, que era muy individual, una cosa muy personal mía, y dándome cuenta ahora cuando lo compartes con la gente, con los compañeros y compañeras, que es una historia que suele ser colectiva, ¿no? Que suele todo el mundo pasar por ella, por la vida misma, ¿no? Entonces, ver que eso que parecía a veces para mí muy personal, a veces pues también ese enfrentamiento propio con la autoestima frente al espejo, que es algo que le ocurre a mucha gente, ya lo vi cuando empezaba a componerlo con mis amigas, mi familia, pues algo muy bonito, ¿no? Porque aunque una esté pensando en contar su historia más de dentro, pues en el momento de compartirla afuera te das cuenta que eso, que es una cosa que no le pertenece solo a una, sino a la historia colectiva, en muchos casos, por ejemplo, lo tengo que decir, femenina.
Cuentas no solo la historia tuya, ¿no? Sino también la de las demás, sin ni siquiera saberlo, ¿no? Dices que es un disco de aguante, ¿no? De aguantar mucho y de desahogarte, que siempre te ayudó pues a aligerar ese peso, ¿no? Precisamente, pues es historia tuya propia, ¿no? La has vivido tú en tus carnes, pero también, como decíamos, es la historia de mucha gente que te debe escuchar y que se debe sentir identificada. Imagino que para llegar a los fans, ¿no? En este caso a los oyentes, para que te sigan, es necesario eso, ¿no? Esa conexión con tu historia y también la suya, ¿no?
Realmente yo nunca he sabido cuál es el clic, ¿no?, para conectar con la gente. Eso es una magia que no conocemos. Si la conociéramos, sería mucho más fácil conseguir los éxitos, ¿no?, que la gente augura. Pero creo que la manera en la que estoy yo consiguiendo poco a poco conectar con la gente e identificado, por suerte, es justo con la honestidad, con mantenerte como honesta a lo que estás sintiendo como ser humano, ¿no? A veces también como dejar un poco de lado el perfil de artista y reconocer ante la gente, por mucho que estén viendo, ¿no?, esta fachada de las cosas que van bien en mi momento laboral o cositas así, pues hay también un ser humano que está viviendo lo que pues también vive mi madre, mi hermana, y eso supongo que es lo que mantiene cercano a quien canta esas letras, que soy en este caso yo con quien las escucha. También lo reconozco porque yo misma como oyente, ¿no?, cuando me separo del personaje de artista y me pongo en la piel de un público, siendo oyente de otros artistas o ajenos a mí, pues también lo que valoro es esa honestidad, ¿no?, esa realidad que me cuentan y con la que conecto. Entonces, pues bueno, simplemente quiero ser ese artista que para mí me ha salvado, pues el artista que no sé si pueda salvar a otros, pero bueno, que pueda acompañar, que creo que la música de lo más bonito que tiene es eso, el poder acompañar a la gente cuando muchas veces tiene que habitar sus propias soledades.
Exacto. ¿Y cómo afrontas esta gira tan grande, ¿no? Porque es que he empezado a leer las ciudades y no acababa de leerlo. ¿Cómo afrontas esta gira que ya ha empezado? Empezó en Barcelona,
empezó,
¿no?,
en Barcelona,
el pasado mes de abril, ¿no?, el día 3 en el Fórum. ¿Cómo afrontas estos conciertos que vienen? Supongo que muchas ganas, ¿no?, pero también ese miedo también de haber empezado hace poquito, ¿no?
Claro, lo afronto con muchísima ilusión. Son 17 los países que vamos a recorrer. Yo todavía creo que nunca...
Llegará un momento que no sabrás dónde estás, ¿eh?
Bueno, creo que yo no sé dónde estoy. ¿Esto es Barcelona? No, no, creo que nunca he ido a tantos países como voy a ir este año, el 2025, pero intento estar todo el rato conectando, ¿no?, con aquella niña que soñaba con esto, ¿no?, con viajar por el mundo cantando sus canciones, que parece como muy utópico, pero bueno, es que resulta que está siendo mi realidad, o sea, siendo consciente, ¿no?, de que eso es un privilegio y también de que, bueno, que hay que trabajar duro para darle un show a la gente que disfrute, que merezca la pena, y en eso estamos. Y me siento muy, muy arropada en el escenario con la maravillosa banda que traigo, que además tiene componentes de aquí de Cataluña. Está Meritxell Neddermann, maravillosa ella, que bueno, que también tiene su proyecto personal, y Campi Campo, que fue el productor, que también es aquí de Cataluña. Entonces tiene bastante ADN de todos lados.
De todas partes. Tienes una mezcla importante.
En la variedad
de talento.
Gusto.
Y tanto. hablas de la niña pequeña, ¿no? La Valeria Castro, pequeñita. ¿Qué le dirías a esa niña que empezó seguramente con toda su ilusión, ¿no?, y que de pequeña seguro que cantarrujeaba en casa, ¿no?, y,
así fue siempre.
Y bailaba y tocaba, yo qué sé, su guitarra, ¿no?
El piano,
y
tocaba más
el
de
piano.
Pequeño,
sí. Y que no sabía si finalmente iba a conseguir su sueño. Ahora que lo has conseguido, ¿qué le dirías?
Que confíe. Es algo que todavía me repito mucho. Valeria, confía, no solo en el proceso no laboral, sino también sobre todo para lo mental, ¿no? Esas inseguridades que a veces bloquean el paso a las cosas que, bueno, que pretendemos conseguir en cualquier ámbito en la vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que solo le diría esa palabra, que confíe, que trabaje duro, eso sí, pero bueno, que esa confianza no la pierda, que al final es la que tiene que regir el camino y la poner siempre el foco donde quiere que esté.
Y de ahora en adelante, pues lo mismo, ¿no?
Efectivamente, ahí dentro de 5 años seré yo la pequeña Valeria,
claro,
¿no?
Entonces, claro, y recordarás también la etapa de ahora, ¿no?
Totalmente, espero que la recuerde con mucho cariño. Ahora mismo siento que la estoy viviendo con mucho cariño y eso es muy bonito, pero ojalá que eso no cambie, ¿no? Que la ilusión que hoy me mueve me siga moviendo, pase el tiempo que pase.
Seguro que sí. Valeria, muchísimas gracias por venir, por contarnos tu historia, ¿no? El cuerpo después de todo. Creo que el título ya dice muchísimo de lo que hay dentro del disco y es necesario también investigar y saber lo que hay dentro para conocerte como artista y como persona. Así que gracias y que vaya súper bien esta gira. Ya nos contarás a la vuelta cómo ha ido, si sabes dónde estás y todo lo demás.
Muchísimas gracias.
I fins aquí el programa d'avui dissabte. Espero que ho hagueu passat molt bé. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora i ara us deixem amb Agropopular. Que passeu un molt bon dia.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Nuevo Papa.
¿Se abre el balcón?
Leonem decimum quartum.
León decimo cuarto.
Bueno, bueno, bueno.
Un momento histórico.
La pace sea con tutti voi.
La habremos vivido en nuestra vida.
Yo nunca. ¿Verdad? Yo desde luego jamás he vivido algo parecido. Es así impresionante y un privilegio.
Es un santo padre muy hispano.
Le conoce perfectamente porque han trabajado juntos allí en Perú.
Él fue mi profesor. Prudente, equilibrado. Me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento.
Ha repetido dos veces las palabras icónicas con las que Karol Wojtyla dio su primer discurso en el balcón. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo. Dijo.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En el Corte Inglés e Hipercor tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo el 9 y 10 de mayo en el Corte Inglés e Hipercor.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.